Bona nit a tots i a totes. Començarem aquest ple i, com és costum, abans de començar la part dispositiva del ple, el públic que ens acompanya té dret a paraula. En aquest cas, si algú es vol dirigir en el ple de l'Ajuntament.
Endavant. Hola, bona nit a tothom. Doncs et llegiré el manifest que hem preparat al Comitè d'Empresa juntament amb la Junta de Personal en relació a la implantació de la jornada de les 37 hores i mitja. El Comitè d'Empresa i la Junta de Personal, com a representants de les treballadores i treballadors de l'Ajuntament de Sant Celoni, no pactarem cap acord que suposi pèrdua de drets i o poder adquisitiu. El Comitè d'Empresa i la Junta de Personal, en reunió del plenari del 18 de setembre, acorden no vulnerar el conveni col·lectiu ni acord de funcionaris vigents en matèria de jornada laboral. Per tant, els dos òrgans arribem a l'acord de no acceptar la proposta presentada per l'empresa respecte a l'aplicació de les 37 hores i mitja pels següents motius. La facultat de suspensió de pactes i acords previstos en la disposició addicional 71ena de la Llei de General Pressupostos de l'Estat de 2012 no implica de cap manera que la data d'entrada en vigor de l'aplicació de les 37 hores i mitja sigui l'1 de juliol de 2012, ja que per ser efectiva s'ha de respectar les previsions de l'article 37.1M i l'article 47 de l'EBEP, que no han estat modificats ni derogats per la Llei de Pressupostos. En aquest sentit, es conclou que el calendari laboral, l'horari i la jornada de treball són matèries objectes de negociació que a dia d'avui estan emparades. Per tant, atès que el calendari laboral pel 2012 es va pactar i aprovar, entenem que no hi ha causa per a l'aplicació de l'ampliació proposada. A la mesa de negociació és on s'acorden les condicions bàsiques dels treballadors i, per tant, cal mantenir aquestes negociacions amb els representants sindicals. Les lleis de pressupostos generals de l'Estat són lleis especials. En aquest sentit, de conformitat amb l'article 134.3 i 4 de la Constitució, la vigència de les lleis de pressupostos té caràcter temporal i queda limitada a cada exercici pressupostari, llevat que la pròpia llei digui el contrari. Qüestió d'inconstitucionalitat. Demanem la suspensió cautelar de l'aplicació de la jornada laboral de 37 hores i mitja setmanals en còmput anual a l'espera de resoldre's els recursos d'inconstitucionalitat que es puguin presentar per no trobar la disposició addicional 71ena de la Llei General de Pressupostos de l'Estat empara a l'article 149.1 de la Constitució i pel vulnerar l'article 136, lletra A, de l'Estatut i per la temporalitat de la mesura que li atorgaria la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. Com a treballadors i treballadores públiques hem estat perdent poder adquisitiu en els darrers 30 anys, un 32,9%. Aquesta és una mesura més que contribueix a la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors i treballadores. L'increment de jornada laboral no respon a cap criteri, ni productiu, ni tècnic, ni organitzatiu, sinó que és una mesura imposada des del govern central, que de ben segur, amb l'únic que contribuirà, és amb una disminució de la motivació e il·lusió per treballar. I ara passo la paraula a la meva companya, Montse Guitart.
Hola, bona nit. Per això, els treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Sant Celoni sol·licitem als grups municipals de l'Ajuntament de Sant Celoni que adoptin els següents acords: que rebutgin la decisió del govern del Partit Popular i que demanin a la Direcció de Recursos Humans i als serveis tècnics de l'Ajuntament que dins de l'actual marc normatiu i amb total respecte amb la legalitat vigent busquin les fórmules, arribant als pactes necessaris amb els representants locals dels treballadors i treballadores per minimitzar l'impacte sobre la capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores de les mesures dictades pel govern central abans referides. Que demanin a la Direcció de Recursos Humans i a la Secretaria i Intervenció d'aquest Ajuntament que dins de l'actual marc normatiu i amb total respecte amb la legalitat vigent estudiïn i arribin a les solucions organitzatives possibles menys agressives amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament, fins i tot a la no aplicació cautelar de la jornada de 37 hores setmanals. I finalment, que l'Ajuntament de Sant Celoni insti a entitats municipalistes a presentar o elaborar recursos d'inconstitucionalitat d'aquest article.
Alguna altra paraula?
Hola, bona nit. Soc Sílvia, membre de la plataforma Afectats per la Hipoteca, i hem vingut a donar suport a la moció i a les esmenes que es presentaran avui en aquest ple sobre suspendre l'impost de plusvàlues sobre les dacions en pagament. Nosaltres creiem que prou calvari arriba a passar una família amb una execució hipotecària, perquè un cop ha lluitat i ha aconseguit una dació a la que queda liquidat el seu deute amb el banc, però que ha perdut el dret més important, el dret a l'habitatge, i prou greu és tot això com per a que després hagi de fer front a un impost municipal, ofegant i desmoralitzant molt més aquestes famílies. És per això que donem ple suport a aquesta moció. Per altra banda, pensem que la mesura que s'aprovarà avui ha de ser en efecte retroactiu per a les possibles dacions que hagin hagut a Sant Celoni fins al moment. També demanem que no sigui una suspensió cautelar, ja que per ara no es ve possible fi a aquesta crisi i la situació de les hipoteques, i el nombre d'aturats creix constantment, augmentant així la impossibilitat de pagar hipoteques, amb la conseqüència de més execucions hipotecàries. És per això que donem suport a les esmenes que presentarà avui aquesta nit la CUP. Moltes gràcies.
Bé, de fet, sí.
És que tenim una altra pregunta, això és una pregunta i era per distingir-ho del manifest. El Real Decret Llei de 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat estableix al seu article 2 que el personal del sector públic veurà reduïda les seves retribucions en les quantitats que li correspongui percebre el mes de desembre. En aquest sentit, volem saber si regidors i alcalde renunciaran a la seva paga de desembre. Gràcies.
Bueno, no sé si començar per la segona o per la... els regidors i l'alcalde de l'equip de govern ja s'han, a partir d'aquest mes, tenen una rebaixa al seu salari, em sembla que és del 10% o més del 10%, del 10%, i la paga implica una rebaixa del 7%, o sigui, en còmput anual els regidors han fet una rebaixa superior en aquesta pèrdua de la paga extraordinària. Entrant en el tema de la... De fet, en el tema hipotecari en parlem després. Sí que algú vam traslladar que la suspensió aquesta era la dació en pagament, i això és un error, no és la dació en pagament, sinó que és els desnonaments. Quan es produeixen desnonaments, doncs es suspèn el cobrament. De fet, hi ha hagut unes esmenes que hem incorporat, però d'una manera diferent de la que es plantejava, perquè quedéssim molt clares, i es posa a suspendre, no només es diu els anys 2012 i 2013, sinó suspendre el cobrament, i així queda salvat, perquè també no es podia fer de la, no? Com inicialment es deia, però hi ha un acord en el a variar això del 2012 i 2013, sinó que de moment també es demana que es canviï la llei, que l'important seria que es canviés la llei, perquè si no sempre pot ser problemàtic, eh? Aleshores, amb el tema de la jornada laboral, no podem obviar que l'equip de govern no està d'acord amb la llei, està claríssim, com no estem d'acord amb altres lleis o acords que hi ha, de IVAs o d'augment d'IRPF, etc, etc, i amb aquesta llei tampoc hi estem d'acord, i ho volem deixar molt clar. Jo, segons com ho enfoqui, semblarà que estic defensant la llei. Jo llegiré el que diu la llei només escuetament. Diu article primer d'aquesta llei de pressupostos de l'Estat pel 2012 del 30 de juny: a partir de l'entrada en vigor d'esta llei, la jornada, tradueixo en català, la jornada general de treball del personal del sector públic no podrà ser inferior a 37 hores i mitja setmanals de treball efectiu de promig en còmput anual. L'article segons que es deia ens diu: amb aquesta mateixa fetge, data, queda suspesa l'eficàcia de les previsions en matèria de jornada i horari continguts en els acords, pactes i convenis vigents en els ens, organismes i entitats del sector públic indicats en l'apartat anterior que contradiguin el previst en aquest article. La disposició transitòria ens diu, 32, diu: la present llei entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, això és el dia 1 de juliol del 2012. Nosaltres com a equip de govern, i ja fa dies que n'estem parlant, i altres ajuntaments l'han començat a aplicar l'1 de juliol amb un decret de l'alcalde, en aquest cas, amb llocs, altres l'1 de setembre, altres l'1 d'octubre, i altres estan encara que no l'apliquen. Tampoc sabem quan l'apliquin, si serà amb efectes, quin efecte serà, si es comptarà des de l'1 de juliol, etc, etc. Nosaltres, i sempre hem estat oberts a parlar-ne amb el comitè d'empresa, en el seu moment es va comentar, devia ser el mes de quan ja se sabia que anava a sortir, perquè això ja se sabia, sembla ser que es va comentar que l'equip de govern, la seva intenció era implementar-la l'1 d'octubre, sisplau, la seva intenció era implementar-la, es va dir l'1 d'octubre, que la pensàvem posar en marxa. Quan va sortir la llei i amb la interpretació i les lectures que es van anar fent de la llei, es va veure que era molt taxativa la seva efectivitat, que era de l'1 de juliol, i llavors com a equip de govern van proposar de que es fes a partir de l'1 de setembre. Recordo que a finals de juliol es va tenir una reunió amb el comitè d'empresa, aquí mateix, que el comitè d'empresa va demanar que es tornés a plantejar en lloc de l'1 de setembre, l'1 d'octubre. L'equip de govern es va reunir un dels últims dies de juliol, vam dir que estàvem d'acord, que es posposés a l'1 d'octubre, i així es va trucar en els responsables els caps del comitè de personal. També s'ha de dir que això afecta aquí i afecta el tema també de la paga extra. Aquí el que nosaltres hem demanat, com és normal, és l'assessorament tècnic jurídic, i el que he llegit és un resum que s'ha fet i la conclusió que arriba al parer de secretaria és: la claretat i rotunditat de la normativa transcrita no deixa cap dubte sobre la seva plena aplicabilitat a l'administració local i per tant directament a l'Ajuntament de Sant Antoni a partir de l'1 de juliol del 2012, en el que la jornada general de treball ha de ser de 37,5 hores setmanals de treball efectiu de promig en còmput anual. Jo sé que hi ha, no me recordo com se diu, garanties estatutàries que va fer un dictamen d'inconstitucionalitat i que algú haurà d'anar al Tribunal Constitucional. Sembla ser que també estava l'informe aquest, que ens hem llegit en detall, no? Sembla ser que el que discrepava era que no era constitucional perquè afectava l'administració autonòmica, i l'administració autonòmica té rang de poder fer les seves lleis i aplicar la seva jornada. No, s'entén, almenys a nivell jurídic, no a l'administració local, perquè l'administració local sí que depèn de l'administració estatal i que en cascada el que aproven allà és, no? Ens afecta.
Hi ha algun matís més, però bé, ara tampoc entrarem en matís.
Sí, clar, no? No donem el tema per tancat com a equip de govern, sinó que estem mirant si hi hauria altres maneres de poder, com ho diria, de poder que hi hagués una corresponsabilitat de tot l'Ajuntament per poder aprovar alguna cosa que poguéssim, en aquest cas, distreure no complir, però interpretar la llei d'una altra manera que no sigués taxativa. Però de moment no hem trobat la manera, però ho estem treballant, i així s'està treballant també per part de serveis jurídics, aviam si pot haver la fórmula. Clar, són lleis que et cauen al damunt i que, o disposicions com cauen d'altres administracions, i que et deixen a l'administració més petita i més directa, a l'administració local, tocada, en aquest cas amb efecte als treballadors, amb altres efecte al mateix ajuntament, amb subvencions, etc, doncs que ens deixa tocar molt, molt tocats perquè som els més dèbils, no, l'administració local. També per això no donem el tema per tancat, però jo diria, no sé si per prudència podem dir, doncs en algun moment donat s'ha de dir, es comença a aplicar, i amb el comitè també hi ha la voluntat de buscar alternatives de que sigui des del 1 de juliol, però amb acord amb el comitè. Això és el que nosaltres no hem tancat mai, a que hi hagi aquest acord. També el que s'ha dit és que es començarà a l'1 d'octubre amb flexibilitat, amb la intenció d'arribar a un acord en quant als horaris. Quant als horaris de les diferents àrees i els diferents serveis de l'Ajuntament. Això no està tancat ni hem imposat horaris fixes, ni molt menys. No? Això sí que entenem que és negociació col·lectiva, el tema de l'horari. Sí, obriríem un,
Si no volia fer tot de parola, no
és? Sí, endavant.
Hola, bona nit. Volia afegir un punt al manifest que s'ha llegit. La Junta de Personal i el Comitè d'Empresa sol·liciten que subsani els greus comparatius que hi ha entre diferents grups i treballadors de l'Ajuntament de Sant Celoni, que són conserges, l'escola d'adults i la policia local. Gràcies.
Sí, es té la intenció, i avui així s'ha comentat al comitè d'empresa, es té la intenció de buscar una solució que no, sigui tothom per un igual. Hem de tenir en compte, i això perquè els regidors no sé si ho saben i la majoria de gent, hi ha alguns col·lectius que com que tenien prolongació de jornada, al modificar la jornada, diguem, per aquesta llei, doncs hi havia no, riscos... com ho diria, riscos personals a nivell de bueno, es pot dir de delicte en aquest cas, no? I entenem que això sí que és l'últim que ens pot passar a tots individualment, no? que cometéssim un delicte, i en aquest cas aquests col·lectius des de l'1 de juliol s'ha aplicat la no prolongació de jornada i s'haurà de buscar trobarem segur una solució perquè el tracte sigui per tothom per un igual. Hi havia una paraula per allà.
No sé si s'ha d'aquí.
Hola, bona nit. Jo només volia posar de manifest que aquest matí, bueno, jo sóc aquí personalment, perquè aquest matí, com aquell que no vol la cosa, el que ha passat és que ens hem cepillat un dret dels treballadors importantíssim, que és la negociació col·lectiva. Com a mínim per la informació que a mi m'ha arribat, que jo no l'he pogut contrastar. I volia ser aquí per posar-ho de manifest i mostrar el meu desacord. És a dir, arribar on som ha costat uns anys, estic d'acord que segurament perdrem molts drets, perdrem diners, perdrem el que vulgueu, però un dret fonamental com és la negociació col·lectiva entenc que no l'hem de perdre mai. És a dir, això que l'empresa decideixi unilateralment que es fa així, jo he parlat amb gent de molts altres ajuntaments, potser hem de fer un esforç jurídic, jo puc col·laborar, però ningú ho està fent. És a dir, no sé per què ens hem marcat la data de l'1 d'octubre com que s'acaba el món, perquè tots els ajuntaments segueixen negociant, alcalde, i jo no sé per què heu trencat negociacions i per què s'ha pres un acord unilateral, però bueno, que jo volia ser aquí per manifestar-me.
Segur que ho compartim, però com he llegit abans, ho diu molt clar, no? Amb aquesta mateixa data queda suspesa l'eficàcia en previsions en matèria de jornada horari continguda en acords, pactes i convenis vigents. Això està molt clar. Altra cosa que busquem la solució, i he dit que estem oberts a intentar trobar una solució que després puguem fer una interpretació flexible, però de moment no l'hi hem trobat. Hi ha ajuntaments, hi ha un llistat d'ajuntaments que uns quants ajuntaments que al setembre i en falten més que ja ho han aplicat, hi ha algun ajuntament de la comarca que l'alcalde el juliol va fer un decret ja de l'1 de juliol 37 hores i mitja, més d'un ajuntament de la comarca. Nosaltres vam entendre que això no era, no? Que havíem d'intentar negociar i buscar interpretacions d'aplicació de la llei. De moment no hem trobat la fórmula, però la porta està oberta a col·laboració, a dictàmens, que de moment sí. Au? Sí. Sí.
No?
Sí, però veiem, jo de fet tinc experiència d'anys enrere de negociar, però en aquí diu que queda suspesa l'eficàcia, jornada i horari, continguts en els acords, pactes i convenis. L'horari a partir de dilluns és flexible. No hi ha una imposició d'un horari.
Bueno, ens ha dit que no cobrarem el 100% del sou si no ens avenim a carrer d'empresa.
No. L'empresa el que interpreta és, no interpreta i diu, que, i així ho diu els dictàmens que tenim, que la jornada comença l'1 de juliol en 37 hores i mitja. Si no es fan les 37 hores i mitja, i a més sembla ser que hi ha persones, treballadors, alguns, que han dit que volen continuar fent les 35 hores en pèrdua de, no? pèrdua salarial, algú, perquè circumstàncies familiars o sobreafegides, però l'horari, en quant a horari, una cosa són les 37 hores i mitja, no? I el còmput anual, que encara també hi ha divergències de dir quin és el còmput anual. No és allò de dir, és que s'haurà de venir una tarda, no. S'ha dit, es manté el mateix horari amb la salvetat que es pot començar un quart d'hora abans, un quart d'hora més tard, o mitja hora, amb la flexibilitat aquesta per continuar la negociació i buscar una solució. A més de la porta oberta de si trobem una solució de l'aplicació més sui generis o una versió que es faci possible interpretar d'una altra manera.
Va, però és que la proposta aquesta...
Sí,
un moment, perquè s'està gravant.
La proposta aquesta que fas ara de la quarta hora amunt o avall amb l'horari i mantenir-lo no és la que va passar inicialment. La proposta que va passar inicialment, a veure, que és la que hem aprovat al comitè, no té res a veure amb aquesta flexibilitat. Es parlava de parlar de dissabtes, de diumenges, de dues hores... Això no era, i no podem conciliar amb la proposta que fèieu. És ara que ho dieu, perquè nosaltres no l'hem acceptat, ni el comitè ni els treballadors que l'havien comentat. O sigui, em sembla que això també s'ha de saber.
No, no, però s'ha...
No,
s'ha de saber que avui, amb el comitè d'empresa, i així s'ha passat als directors d'àrea, l'horari és el mateix...
Ara sí, però la proposta que ens vau passar, no, no era aquesta.
És una proposta. És una proposta.
De grups i diferents horaris,
sí, sí.
Fins i tot això, dissabtes, tardes, depenent del servei. Sí. I que decidiria a través dels directors, que no és això.
No, bueno.
En cap moment no es parlava ni de formació, o sigui, fer les hores, poder, si era formació, tothom acceptaria, però és que no hi havia una proposta que en cap cas millorés per res la nostra situació. Era més hores perquè sí, a disposició de l'Ajuntament o dels directors d'àrea, sense que hi hagués realment una proposta que ens beneficiés i que ens motivés, com pot ser la formació o d'altres, eh?
La formació hi ha un compromís de... No, hi ha un compromís amb el comitè, i així s'ha passat avui als directors d'àrea, de recollir les necessitats de formació i fer un pla de formació anual.
Però es podria aprofitar la directesa i aprofitar
aquesta cosa? Segur que en part la formació entrarà dintre de la negociació. Sí, sí. I a més avui s'ha quedat molt clar que es passarà un esquema de formació, es passarà un esquema de formació per veure cada àrea, que també pot ser molt diversa, i no només acollir-nos al pla aquest agrupat de la Diputació, sinó veure altres necessitats que són diverses i si es pot entomar a nivell econòmic, de temps, etc., doncs entomar altres necessitats formatives que hi ha, que ben segur que hi són. El pla agrupat que es diu de la Diputació pot ser una eina per una part, però altres necessitats no hi queden recollides en allà.
Tenim moltes carències, moltes formatives. Doncs... El pla de Diputació no cobreix per res.
Doncs,
avui s'ha...
S'han donat ordres de recollir totes aquestes necessitats i poder-ho parlar i negociar. Tal com s'està fent en temes de higiene i seguretat, també, no?, d'implementar coses que hi havia una mancança d'anys.
Només un aclariment perquè no m'ha quedat clar. És, la pregunta és, els regidors i l'alcalde cobrareu la paga d'extra de Nadal?
Els regidors no tenen paga de Nadal.
No?
L'alcalde sí que té paga de Nadal i l'alcalde s'ha rebaixat el sou al 10%, que en còmput vol dir, és com si no cobrés la paga de Nadal. No?
Si l'apliques des del gènere, sí, però ara la reducció és des del setembre.
Ah, bueno.
Clar, no és una reducció real al 10%. L'any que ve, si ho dius al desembre que ve, doncs sí que...
Ara... El desembre que ve ja no la tinc, no? Val. Tota. I la part proporcional d'aquest any, no?
Exacte.
Val. Sí, tens raó.
Jo només una última cosa i ja. Jo volia també posar de manifest que no us penseu que som uns vagos i no tenim ganes de treballar.
Ja
som aquí no per una qüestió de mitja hora, evidentment. Jo he vingut des de Barcelona no per mitja hora, sinó pel fet de que heu trencat negociacions i que heu imposat un horari, quan l'horari és un tema de negociació col·lectiva. És a dir, evidentment que haurem de trobar un acord. Tots els ajuntaments estan negociant i que jo sàpiga no n'hi ha cap que ha trencat negociacions ara, cap. Tots estan negociant. És a dir, que no us penseu que no tenim ganes de treballar. Som aquí, ens han baixat el sou, ens han tret la paga, tu no te l'has treta, ens han congelat el sou, vosaltres us l'heu actualitzat amb l'IPC, hi ha de tot aquí, em sembla. Vaja, això es diu. Bueno, hi ha gent allà, és igual. Però la qüestió és que no som aquí perquè no vulguem treballar. Som aquí perquè l'empresa unilateralment ha pres una decisió que està reservada a la negociació col·lectiva. Som aquí per intentar que feu un pas enrere i que podem seguir negociant i que dilluns no hagin de venir imposats per l'empresa. Només, però que quedi clar que no som uns vagos.
Això la professió. La professionalitat i dels treballadors de l'Ajuntament ningú la posa en dubte, ni molt menys, eh? Vull dir, i a mi no m'haureu sentit de dir mai enlloc, no?, de que hi hagi algun dubte sobre això. Abans algú ha comentat el plantejament que es feia d'horari en el seu moment, no?, era un plantejament de l'empresa, que hi pot haver acord parcial, no parcial, quan es negociï l'horari. El que hi ha ara és mantenir el mateix horari i cobrir les 37 hores i mitja. No és que hi hagi una imposició de l'horari, sinó que és el mateix horari i cobrir les 37 hores i mitja. Ja dic, hi ha una porta oberta a veure si hi ha possibilitats jurídiques de que això no comporti responsabilitats i poder tirar endavant o poder continuar amb un horari semblant. Si d'aquí 15 dies ho trobem, d'aquí 15 dies l'Ajuntament prendrà, o l'equip de govern prendrà les mesures corresponents, eh? I així està. Algun dels ajuntaments que, i no vull dir noms, no?, com deia algú de la comarca, va ser un decret d'alcaldia sense negociació, 1 de juliol, més d'un, de la comarca. Alguns s'han donat una setmana de coll, no?, per si hi havia negociació, si hi havia acord amb la negociació d'implementar-ho d'aquí una setmana. N'hi ha que són també l'1 d'octubre. Però, esclar, davant de moment els riscos que comporta el tema de no, els riscos que pot comportar de responsabilitat, per això s'ha dit l'1 d'octubre ho implementem amb el mateix horari, però 37 hores i mitja. Si trobem una fórmula compartida dels altres grups, nosaltres, amb exemples d'algun lloc, amb dictàmens, doncs ho tirarem enrere, està clar. No és aquesta, i és provisional, també ho diu la, no?, que és provisional. L'horari.
Un moment només. També hi ha algun ajuntament que ho està retirant, fent un comunicat intern des de Recursos Humans als seus treballadors.
Hi ha de tot, és que hi ha de tot. Hi ha de tot, eh? Hi ha de tot. Alguna altra paraula? Per tant, començaríem la part dispositiva del ple. Sí, Dani. Sí.
Bé, hola, bona nit. Primer de tot, bueno, dir que des de la CUP, doncs, venim aquí una mica decebuts, una mica tristos, no?, perquè havia de ser un ple força tranquil i en qüestió de 24 hores, 48 hores, doncs, s'ha desmoronat tot plegat, no? Estem decebuts, primer perquè veiem els treballadors de l'Ajuntament per segon cop aquí en 3-4 setmanes, bueno, des de l'últim ple. En dos plens, doncs, hem hagut de veure els treballadors de l'Ajuntament aquí perquè no estan contents del tracte rebut. I com comentava la companya ara, no perquè es posi en valor de la seva feina, ni molt menys, però perquè no se'ls té en compte, no? Des de la CUP hem tingut molt clar una cosa, des de fa 7 anys que vam començar a entrar en la política, i era que havia de canviar les formes de fer política de tots els polítics, perquè és una de les causes de que la societat estigui ara mateix així, que la gent no creu en els polítics. Decisions unilaterals com la d'avui, Joan, no ajuden gens. Sí, per això us animem a obrir la taula de negociació un altre cop i reformular tots els aspectes que heu tractat avui. Per altra banda, ens hem enterat d'altres coses també que no ens han agradat gens. Ens ha explicat des de la UGT una reunió que vas tenir tu amb ells la setmana passada, fa un parell de setmanes, que ens agradaria que, si la pots fer exposar en públic, doncs segur que serem tot orelles, en el qual el senyor alcalde de Sant Celoni, a través d'un tema del director de Recursos Humans, culpava a la CUP que no deixés fer aquest home de sindicalista, textualment. Una trucada directa de la UGT al regidor de Sant Celoni, Dani Corpas, i ho podem provar, on el senyor alcalde, per evadir culpes, culpava a la CUP de que nosaltres no deixéssim en aquest senyor ser sindicalista, quan jo, primera notícia, que aquest senyor estava a la UGT, perquè no en tenia ni idea. Una altra cosa, les formes de no fer política correctament. Un altre, estem veient aquí companys que defensen la igualtat entre treballadors, completament d'acord. També nosaltres defensem la diferència salarial que hi ha dintre de l'Ajuntament. Els passats pressupostos vam aprovar una sèrie de punts, l'equip de govern i la CUP, on l'equip de govern es comprometia a la paga d'assistència fer una paga o bé lineal o, si més no, que els que cobren més de 35.000 euros no es cobressin. Avui ha arribat a les nostres orelles que la paga d'assistència serà igual que l'última que es va pagar. Per tant, no hi ha hagut cap tipus de canvi. I això ens, realment ens decep molt, Joan. Per altra banda, un altre dels punts de l'acord pels pressupostos era la baixa de coordinadors a dintre de l'Ajuntament de Sant Celoni. Una sèrie de treballadors que cobraven 600 euros per fer una certa feina. Més enllà de baixar aquest número de coordinadors, ens trobem amb la notícia que apareix un coordinador encobert que comença a cobrar 600 euros més un altre cop per fer informes jurídics. Ens agradaria que ho justifiquessis aquí davant de tots els treballadors. Per últim, i amb el que s'està parlant avui, és l'enèsim atac d'un govern de dretes feixista com és el PP. Què necessitem aquí? El que necessitem és gent valenta, Joan. Gent que els hi planti cara. Perquè si no ho seguiran fent. Seguiran atacant els funcionaris i seguiran atacant a la classe treballadora. Doncs necessitem alcaldes i governants valents. Perquè si no, no ens en sortirem d'aquesta. Per últim, estem decebuts perquè nosaltres, que sempre s'ha dit per aquí, som els de les arracades, les barbes, els cabells llargs, els despentinats, s'ha dit en passades legislatures, és el segon cop que som responsables. El primer va ser signant un acord de governabilitat fa uns 5 anys amb Convergència, i va anar com va anar. Ara us donem un suport als pressupostos per confiança, perquè som responsables i perquè no volem posar pals a les rodes. I ens responeu amb aquests aspectes. La veritat és que ara no sé qui és el responsable aquí.
Sí. Estic de... No? Jo ho he dit jo, no és un tema tancat per nosaltres. Per sort, no? Ho he dit abans de la teva exposició, que el tema de la negociació no està tancat. Volem trobar la porta, no? Que hi hagi la valentia, però també hi hagi la confiança de que no se'ns pot tombar i que no hi ha responsabilitat directa. Això també, quan governes, tens tot un seguit de, no? de riscos que també els assumim, no? de fer acords, signar coses que també se'ns poden perjudicar fins i tot a nivell individual i personal. S'han comentat diferents coses. La paga d'assistència, nosaltres, i avui en el comitè, recordàvem que com a equip de govern van fer un plantejament en el comitè d'empresa perquè s'estudiés una alternativa al cobrament d'aquesta paga d'assistència. No hi hem entrat, almenys, si no que som corregits, no hi hem entrat perquè... Vull dir, no hi hem entrat a parlar-ne perquè ens ha semblat que hi havia disparitat d'opinions en el comitè i no hi havia una proposta concreta d'acceptar d'acceptar en part, perquè jo dic, home, la negociació vol dir que tot és tocable, no? Una cosa és la nostra proposta, però quan negocies a dir, bueno, apliquem-la de diferent manera. Per què? Perquè algú ha recordat la paga d'assistència està posada en un conveni d'una manera de calcular-la que hi té que haver acord amb el comitè d'empresa per tal de variar el que ja diu el conveni que està aprovat i acordat, no? Això és el que avui nosaltres hem plantejat d'una manera transparent, que nosaltres creiem, i a més ho he dit jo, dic, heu de tenir en compte que si no arribem a un acord o la proposta que fa l'empresa no es posa sobre la taula i en parlem, cada mes que passa la paga d'assistència no pots negociar amb caràcter retroactiu, sinó que són menys mesos que hi ha a negociar. Això, vull dir, amb tota la transparència, jo ho he dit i ho hem plantejat. I és un compromís, i no? Almenys intento complir tots els compromisos. Jo no he dit mai ni he comentat el que deies, no? De arracades, de barbes i tal, perquè crec que tothom va, no? com vol, i tothom són persones i tothom som representants.
S'ha dit en els passats regidors que hi havia a la passada legislatura, s'ha dit en aquesta taula.
Ah, però jo dic que però, jo no ho he dit mai,
però crec que és el menys important de tot el que he dit, Joan.
Val. Després, amb el tema de responsabilitats, hem de tenir en compte que per exemple, una, i això hi ha un compromís d'explicar la categoria d'una persona que està treballant a l'Ajuntament, de que se li han encarregat noves feines, de que això vol dir menys despeses per part de l'Ajuntament per tal de portar plets, contenciosos administratius, que això no es feia, sinó portar-ho directament com a Ajuntament, i aquesta persona, com que les seves funcions canvien, tenia una compensació que m'escreix, queda compensat amb l'estalvi que ja s'ha produït per part de l'Ajuntament. En quant a això, i hi ha el compromís de passar-vos a tota la informació, i així s'està preparant passar tota la informació de per què s'ha fet això. També és una, en aquest cas és una persona que quan ha substituït el director de recursos humans o ha substituït la secretaria, doncs no ha cobrat cap quantitat complementària, o sigui, ha cobrat menys del que cobraria si hagués, en aquest cas, cobrat com a substitut d'algunes de les persones que estan en l'Ajuntament. Vull dir que no hi ha res a amagar ni molt menys, no hi ha cap tipus de favoritisme. En quant a UGT, l'altre dia que vam tenir una reunió amb UGT, el que jo crec que o es va entendre malament, nosaltres vam dir que teníem un acord de pressupostos amb la CUP, de que el que, com ho diria, de que el que pretenia d'entrada era un estalviar amb segons quines partides per poder dedicar més diners a altres partides. I enteníem que el que l'Ajuntament no podia continuar fent era tenir personal. A més ho diu la normativa, que la normativa aquesta ha tallat d'una manera taxativa el tema d'alliberats sindicals, de tot un tema de sindicat, també ha tirat un torpedo a la línia de flotació d'aquests drets que hi havia sindicals. I que aquesta persona havia de retornar a l'Ajuntament, amb el que hi hauria, no, diguem, un estalvi, perquè l'Ajuntament estem pagant aquesta part d'alliberat que està fent les funcions amb un sindicat, i amb un sindicat que no hi tenim pas, que tenim tractes, i que hi ha un conveni, que aquest conveni, diguem, retornar a la persona, però és un conveni que no queda dissolt, diguem, no? És un conveni de, si es poden fer cursos via UGT, es continuaran fent aquí, no hi ha cap tancament de conveni. O sigui que no, segurament es va entendre malament, és un tema de negociació de pressupostos, acord de pressupostos amb vosaltres, i mirant aquesta filosofia que hi ha d'estalvi econòmic, Això és el que per part meva es va dir. I estic d'acord amb que segur que a nivell polític s'han de canviar les formes, i estic d'acord amb que hi ha coses que ens venen imposades per diferents governs que discrepem, però bueno, tenim un marc de, no, diguem, jurídic o legal que algú s'ha de posar la pell també del que se salti la llei, què pot passar. Per això jo deia que hi ha una porta oberta també, i així ho estem mirant, de veure si via acord de tots els grups, via acord del plenari de l'Ajuntament, hi ha alguna d'aquestes coses que queda diluït després al tema de, no de la responsabilitat meva, una mica que és un acord polític de tots els grups polítics de tirar endavant alguna cosa que amb una interpretació de la llei diferent del que en aquest cas jurídicament diu. I això no ho donem per tancat, i nosaltres ho estem treballant, en vam parlar fa dos o tres dies, n'hem parlat avui. No és un tema de que per la pressió que hi hagi d'això, però entenem que la responsabilitat diu que apliquem-ho provisionalment, no apliquem l'horari unilateralment el que es plantejava, i donem temps a negociar, i nosaltres estem oberts a que per part del comitè d'empresa, dels treballadors, d'alguna de les persones, que ara no la veig, l'Anna, doncs que puguin donar-nos més llum a nivell jurídic i a nivell d'aplicació, i que puguem fer els canvis oportuns. I amb això estem. Segurament el més, no? Com ho diria? Segurament jo quedaria molt bé de dir no s'aplica l'1 d'octubre, no? No? Però jo entenc que hem de buscar la fórmula per tal de que, si podem fer alguna altra interpretació, la podem aplicar, i la podem aplicar d'una manera raonada. Sí, Francesc.
Un breu comentari, no, arrel del que s'ha anat comentant. Sense voluntat d'entrar en debat polític, per tant, no entraré en algunes de les coses que s'han comentat, perquè entenc que no estan en el que heu vingut a presentar en aquest ple, que ens comencem a tirar coses uns en els altres, no? Tota negociació vol dir això, vol dir negociar, vol dir buscar el pacte, buscar l'acord. Tota negociació té moments de tensió, a vegades moments de tensió important, i això forma part del que és una negociació, però s'ha de procurar no arribar a que es trenqui, i pel que esteu explicant i pel que s'està dient, doncs s'ha produït el trencament, no, d'aquesta negociació. Nosaltres animem a l'alcalde a recuperar aquest punt de negociació. D'alguna manera, quan no es comparteix alguna decisió que ens ve en aquest cas de Madrid, segurament a vegades el que es pot és buscar fórmules no rígides, obertes. En fi, jo crec que segurament sou capaços uns i altres de trobar aquell punt d'acord, que sense l'aplicació exacta al 100% del que es diu, amb la flexibilitat adequada, doncs tothom s'hi trobi raonablement còmode, perquè certament és una normativa superior que, evidentment, si els legalistes trobeu la manera d'escapar-se, i la veritat és que les lleis sempre tenen punts pels que un es pot escapar, doncs nosaltres hi donarem suport. M'ha semblat entendre, doncs, que ens demanàveu que els grups ens posicionéssim en aquest sentit, i per tant el nostre grup es posiciona a favor de si cal fer alguna consulta més experta o més preparada en aquest sentit. Doncs nosaltres, si cal votar-la al ple, doncs la podeu portar, i nosaltres hi donaríem recolzament, no? A vegades potser no queda molt bé dir-ho en aquest ple, perquè no és exactament d'aquesta manera, però a vegades feta la llei, feta la trampa, és a dir, cal buscar quina és la porta del darrere per la que es pot solucionar, no? I jo entenc que això no s'aconsegueix imposant i trencant de la manera que, pel que he escoltat, s'ha produït. En aquest sentit, doncs, en allò que nosaltres puguem contribuir, doncs estem a disposició de poder ajudar en el que calgui.
Bé, Carme, sí, davant.
Bé, jo estic escoltant. Això avui ha semblat una assemblea de treballadors a tota regla davant de l'empresa, i tenim de públic els regidors. Sembla molt bé tot el que és l'expressió del treballador, però realment és una pressió sobre tots els treballadors. No es pot dir gaire més, o sigui, si la negociació col·lectiva és molt important, però penseu que la nova reforma laboral, per exemple, a les empreses ha suposat un augment del 71% dels SERES, i els SERES es podien negociar amb el comitè, i ara no es tenen que negociar. El 92% dels SERES presentat no s'han negociat amb cap comitè d'empresa. Per tant, tots els drets laborals han fet una passada per sobre, de tal manera que es queixem i sembla que no n'hi ha una resposta lògica a tota aquesta actitud de l'empresariat. Les vostres reclamacions són del tot lícites, el que passa és que no sé si trobaran aquesta porta legal per solucionar-la, i el que cal fer és seguir pressionant, intentar negociar. Si no n'hi ha la possibilitat de la llei, l'única manera és negociar, intentar negociar i arribar a acords. I bueno, us encoratjo a seguir i treballar per tota la societat, i sobretot pel benefici del poble i de la comunitat de Sant Celoni, que formeu part.
Sí, bé, quan jo deia la porta oberta, era aquesta, la porta oberta a negociar amb els treballadors, amb el comitè d'empresa, i la porta oberta en els altres grups. Per això comentava buscar alguna fórmula, ja sigui ple, ja sigui alguna fórmula que puguem aplicar i que entre tots... bueno, i aquesta agrair, no?, aquesta predisposició. Com ho comentava al començament, crec que els treballadors de l'administració pública diguem, no? I els polítics també, no? Però potser ja ens ho mereixem. Però els treballadors de l'administració pública sou el, diguem, els més indefensos, perquè des de les diferents administracions es plantegen retallades i tampoc es negocien, no? El 5% del govern Zapatero en el seu moment, el 15% dels interins d'altres administracions, no? La paga extra amb algunes altres administracions. Vull dir que no es negocia, per desgràcia, no? I això, i aquí ens ho trobem, perquè amb cascada ens ve de dalt i ens obliga, i per això hem de buscar aviam si trobem alguna manera d'aplicar-ho d'altra manera del que no diu estrictament la llei. Per tant, estem oberts a, no? a parlar-ne i escoltar si hi ha dictaments, fórmules, etc. Nosaltres hem parlat amb la ACM, amb la Federació de Municipis. Són camins que, no, no? que queden tancats, perquè és més l'informe jurídic estricte, però veiem si hi ha alguna altra fórmula que pugui ser, no? que pugui desencallar aquest tema. També s'ha de dir que i s'entén, la proposta del comitè d'avui era no el tema de negociar, sinó el tema de que no s'accepta, com és normal, no s'accepta la imposició de les 37 hores i mitja per aquesta llei. Això hi estaríem tots d'acord, però és una llei de rang superior que de moment hem de mirar la manera de que podem buscar una aplicació que sigui diferent de la que teòricament tothom diu que s'ha d'aplicar. I d'experiències, i fins i tot hem de parlar de l'1 de juliol i que estem oberts, i això ho sap el comitè, de l'1 de juliol, parlar-ne, buscar fórmules, però esclar, no pot ser indefinit això, sinó que ha de tenir un dia d'implantació i després tenir aquest camí obert per continuar treballant conjuntament. Així hem quedat, no?, amb el comitè, amb aquest tema i amb altres temes també de... s'ha proposat unes reunions fixes i anar tancant temes que hi ha pendents des de l'Ajuntament, i avui ho recordaria, no? Triennis, etc. I que com a equip de govern la setmana que ve que ens reunim ja es donarà resposta a altres temes que hi havia pendents. Gràcies a tothom, als grups municipals i a tots els treballadors i treballadores que esteu aquí, i estem al vostre costat per trobar la fórmula, si és que hi és, la fórmula per tal de fer, no?, diguem, solucionable aquest problema, aquest mal de cap que ens han creat des d'un altre lloc i que ens han imposat. Moltes gràcies i començaríem el ple ordinari. Moltes gràcies, bona nit. Comencem el ple ordinari amb la seva part dispositiva, però abans la regidora Magalí.
Sí. Bona nit a tothom. Com en els anteriors plens vàrem acordar que faríem un minut de silenci quan hi hagués una mort per violència de gènere, ens hem trobat doncs, que de l'últim ple fins ara hi ha hagut una mort en un municipi de la nostra comarca. Llavors, per tant, faríem un minut de silenci, si us sembla bé tots.
Comencem els punts de la part dispositiva. Seria aprovar, si s'escau, l'acte de la sessió del 26 de juny del 2012, els diferents grups. Francesc, sí? Endavant. Dani. Carme, l'acte? Sí? Per tant, queda aprovada. Passaríem al segon punt, ratificar, si s'escau, la dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Oriental i aprovació de la quota de liquidació. Els grups han pogut llegir, però res, fer una breu explicació. El Consorci de Turisme es va crear en el seu moment i formaven part voluntàriament la majoria d'ajuntaments del Vallès Oriental. També l'opositiu d'aquest consorci era que hi havia la part dels diferents gremis de restauració, hostaleria, cases rurals, el circuit de Catalunya, etc. I ha arribat un punt i moment que aquest consorci es nodria de les quotes que pagaven especialment els ajuntaments i la Diputació de Barcelona. Hi ha hagut un canvi de, no, de plantejament via Diputació de Barcelona, i després aquest consorci s'ha acordat la seva dissolució i les funcions de turisme passaran al Consell Comarcal del Vallès Oriental. I en aquest cas és ratificar aquesta dissolució, no? Com a soci que érem de consorciat, que estàvem en el consorci, doncs, no? Tirar endavant aquesta aquesta ratificació, si us sembla bé, els diferents grups. Sí, endavant. Endavant, no? Per tant, quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem al punt tercer, ratificar si s'escau l'acord de la Junta de Govern del 26 de juliol de 2012 de modificació de les tarifes de subministrament d'aigua potable. Aquí la Junta de Govern, per un tema de terminis, perquè pogués anar a la Comissió de Preus de Catalunya el plantejament d'aquestes tarifes d'aigua, doncs es va aprovar en aquesta Junta de Govern i avui seria ratificar-ho. Ve donat per una llei del 20 de març del 2012 de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics i també pel que fa al tractament del cànon de l'aigua. És una llei que hi havia diferents apartats de la Generalitat de Catalunya que grava especialment els municipis que tenim subministres propis, o sigui, pous o, en aquest cas, mines, l'aigua de la Tordera, doncs ve gravat aquesta aigua també amb un petit cànon i també l'aigua que es posa a la xarxa i si hi ha pèrdues també es grava, també les tasques, també s'imposen tot un seguit de tasques administratives a les empreses distribuïdores o que gestionen el servei, ja siguin municipals o altres empreses, i en aquest cas el que es planteja és aplicar aquest cànon en la tarifa de l'aigua que paguem tots els veïns i veïnes de Sant Soni i d'una part de Palau-Tordera, perquè també no donem subministre al temple, al Virgili, etc. I en aquest cas es porta per ratificar aquest acord que es va produir en el seu moment. Si els grups volen dir alguna cosa, Dani.
Sí, des de la CUP doncs votarem en contra una mica per ser conseqüents també amb el que vam votar abans de l'estiu, perquè recordem que ara sí que s'aprova una pujada, al final que s'aprova és una pujada de la quota de les factures de potser res, un euro per cap, per factura, però venim d'aprovar abans de l'estiu un augment d'un 17%, un 14%, que al final doncs el que va passar és això, no? Que tot va recaient sobre la factura al consumidor final, i sent conseqüents amb el que vam votar abans de l'estiu doncs votarem en contra.
Carme?
Des d'Iniciativa ja vam votar en contra del 14% i ara votarem en contra d'això. Aquesta llei ve de la Generalitat, no? O sigui, o venen de Madrid a reduir drets o venen d'una altra per apujar tot. Jo de veritat tot, sembla ser que aquí només paguem el contribuent, es repercuteix directament i no es mira de fer algun tipus de, diguem-ne, de lliurament per ciutadans del poble. Sí que és un euro i mig euro, que sempre dieu que és molt poca cosa per...
No, no, jo no dic res.
Suposo que sí, però el total són 30 i pico mil euros, no? 11 i 12, i s'han dit que no a la part dels impagaments si no se demostren, no? És això, em sembla, són tres parts. Mm-hmm. Llavors, és tot repercuteix sobre el ciutadà, i des d'Iniciativa no estem d'acord.
Val. Sí, no, de fet repercuteix sobre tots, cada un de nosaltres que gastem aigua, l'import global són 23.000 euros i el que representa un consum, jo diria semblant al de casa meva, que són uns 30 metres cúbics, representa no, la tarifa aquesta sense el que és, després s'hi afegiria d'IVA i tal, 0,49 cèntims més, 0,49 euros al mes, mig euro. Només recordar que l'anterior estudi de tarifes que es va portar a l'aprovació del ple i que al final l'Ajuntament va plantejar el 14%, ve donat amb una bona part, i això n'hem de ser tots conscients, que és degut a les infraestructures que vam acordar en aquest ple de l'Ajuntament, dotant-se d'unes infraestructures per garantir qualitat de l'aigua, aprofitament dels recursos propis, i tenir garanties d'un subministre regular, que vol dir nous dipòsits i vol dir una ETAP, no? una potabilitzadora. I crec que això és un compromís que vam agafar, i el que costa aquestes infraestructures, una part també l'empresa que gestiona ho posava a fons perdut, unes altres canvis de tuberies, etc, però aquest ajuntament, aquest ple de l'Ajuntament va aprovar tirar endavant les infraestructures, si no segurament tindríem més problemes i la potabilitzadora jo crec que la necessitem perquè, bueno, per garantir la qualitat de l'aigua, no? És potable sempre l'aigua, això algú posava en dubte algun veí, però és potable, es fan analítiques, però és millor la qualitat amb una potabilitzadora i més a més si podem continuar agafant aigua del Ter, perquè si no Sant Celoni fa més d'un mes que tindríem restriccions d'aigua si no estiguéssim agafant aigua del Ter. De la Tordera no baixa gens, els pous funcionen dues o tres hores al dia, a la Vallòria funcionen també unes hores al dia, però si no hauríem tingut restriccions d'aigua ja al mes de juliol. Hem donat aigua, que se sàpiga, hem donat aigua a Campins, si no ells tenien restriccions d'aigua, i durant uns dies Palau tenia problemes i també van poder ajudar a Palau a tenir aigua, i també en alguns llocs no els hi arribava l'aigua. Vull dir que si volem garantir quantitat i qualitat d'aigua, hi va haver el compromís dels grups polítics de l'Ajuntament, si no recordo malament tots van votar a favor, de tirar endavant tot un seguit d'infraestructures que s'estan construint encara. Els dipòsits ja funcionen, però falta l'etapa que també es començarà d'aquí poc i d'aquí un any i mig segurament ja tindrem en funcionament aquesta planta. I això, jo entenc que si jo sóc consumidor d'aigua, jo personalment, doncs aquestes millores les haig de pagar jo, no les han de pagar altres ciutadans que potser doncs, o no consumeixen. O no consumeixen aigua o consumeixo més que un altre i haig de pagar jo més que no un altre. Per tant, com es deia, és aquest augment d'aplicació del cànon. Per tant, entenem que els grups d'Iniciativa i la CUP voten en contra i Convergència vota a favor. No? Per tant, quedaria aprovat per 14 vots a favor i 3 negatius. Passaríem al següent punt, aprovació, si s'escau, de la proposta de festes de caràcter local de Sant Celoni de la Vallòria per l'any 2013. Esperem que no hi hagi cap error, no? Amb els dies, bueno, la comissió informativa ja es va comentar, les festes que es proposen seria Sant Celoni el 9 de setembre i 11 de novembre, i a la Vallòria el 26 d'agost i el 18 de desembre. Sant Celoni són els dilluns, no? Que sempre ja hi ha aquest acord de fa temps, i a la Vallòria els dies que cau el patró i la patrona, perquè també la gent de la Vallòria així ho ha volgut in secula seculorum, de fa anys i panys, no? Per tant, s'entén que quedaria aprovat. S'ha enviat la proposta a entitats i ningú ha dit res en contra, sinó que tothom ho ha donat per bo. Endavant. Per tant, queda aprovat. Passem al cinquè punt. Aprovar, si s'escau, l'addenda primera al conveni signat en data 11 d'abril del 2012 entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Celoni relatiu a la cessió d'un habitatge. En el seu moment ja es va portar aquest conveni, es va aprovar, l'Ajuntament ja disposem d'un habitatge i hi havia la possibilitat d'un segon habitatge social per causes d'aquestes d'urgència i així, i també l'Agència d'Habitatge ho va veure bé i ens faria la cessió a l'Ajuntament. Uns dies enrere estaven reparant aquest habitatge, l'estaven posant a punt i es passaria també a ser gestionat per l'Ajuntament de Sant Celoni, el segon habitatge. Sí, Francesc?
Bé, nosaltres hi votarem a favor, evidentment, com vam fer en el moment d'aprovar-se el conveni. Pels motius que vam explicar en aquell moment, per coherència, perquè ja havíem començat a treballar quan nosaltres estàvem al govern aquesta possibilitat de que des de la Generalitat es fes la cessió d'aquests pisos en l'ordre que fos possible al llarg del temps, i per tant ens satisfà veure que això es va executant i esperem que la gestió dels mateixos doncs, sigui positiva i permeti doncs, donar resposta a tantes famílies que en aquests moments es troben en situacions molt complicades.
Sí, endavant.
Sí, des de la CUP, vingui d'aquí vingui la proposta, doncs crec que és bona notícia.
Perfecte.
Des d'Iniciativa també donarem suport a aquesta proposta. El que passa és, m'agradaria preguntar, sabeu clarament quina és la necessitat de pisos, en tot cas? O sigui, ara mateix n'hi ha dos a Sant Celoni, però n'hi ha gent amb problemes, quantes famílies es queden sense pis?
Sí, a veure, la nostra voluntat, la veritat sí que és quan més pisos puguem tindre d'inclusió social, millor. Sí que hem de dir que són famílies que es valoren des de serveis socials i que tenen situacions molt crítiques. Llavors, ara dir-te exactament el nombre també són no te'l puc dir, si cas sí que podem mirar-nos-ho la setmana vinent i amb serveis socials i mirar exactament doncs, quantes famílies. També t'haig de dir una cosa, la feina que es fa amb aquestes famílies és, o sigui, a veure, es fa una valoració que hi hagin uns ingressos mínims, que hi hagi un habitatge precari i que hi hagi infants petits, però llavors també es valora molt que la família tingui una capacitat per arribar a una sèrie d'acords amb la treballadora social, per aquesta família, amb els acords que es deriven doncs, envers a, no sé, formació o ocupació, pugui sortir endavant i llavors l'ocupació d'aquest pis sigui és màxim durant un any, o sigui, proclamable a 6 mesos, però que es mira molt com t'ho diré jo, la capacitat de la família perquè pugui anar endavant i que hi hagi uns acords establerts amb la treballadora social. No sé si m'he explicat molt bé, però,
sí, o sigui, però
si no, bàsicament podíem quedar un dia i mirar-ho bé, no, i explicar-t'ho bé.
És que ho preguntava per això, perquè realment em sembla que 2 pisos és molt poca cosa comparat amb el que jo ho veig, o sigui, no ho veig a casa meva, però ho tinc molt a prop, o sigui, tinc amics que els està passant, i 3 coneixo que estan en aquesta situació. Per tant, és una cosa del carrer i de ben a prop de tothom. Jo penso que a Sant Celoni hi ha suficients casos com per pensar que 2 pisos és poc. Teniu que fer un criteri molt, molt acurat per poder
sí,
donar...
Sí, a veure, t'haig de dir que són situacions molt crítiques, també, de famílies doncs, que viuen amb un habitatge, si es pot dir habitatge, superprecari, que tenen infants petits, que els ingressos són mínims i... però ja et dic, també hi ha una sèrie de valoracions doncs, que ells puguin sortir endavant i puguin arribar doncs, a poder deixar aquest pis perquè pugui entrar una altra família.
Sí, de fet es fa un seguiment de les famílies i després hi ha altres pisos també. Aquests són els d'inclusió social per situacions d'emergència, però hi ha en el mateix carrer Lluís Companys en altres pisos que també de vegades hi ha una rotació. Hi ha pisos al carrer Maria Aurelia Campmany també de lloguer, o sigui, no només és aquest... aquests 2 pisos, no? Sinó que hi ha un altre, hi ha més ventall, no? I la idea s'està estudiant per part d'habitatge i comunitat, doncs fer plantejaments d'augmentar la quantitat de pisos que a disposició de l'Ajuntament.
Sí, 2 apunts. Un en relació al que comenta la Carme, que una amiga, no se li ha respost la pregunta, crec jo, però que aplicar polítiques d'habitatge sense haver fet estudis de quines necessitats hi ha la població, doncs ho trobem que és començar la casa per la teulada. No? Que ara sí que està molt bé que ens vagin fent sessions de pisos, d'habitatges, però necessitem fer estudis de saber quines necessitats hi ha i després aplicar les accions, tal com comentava la Carme. I l'altre punt és el tema de... No era 1 milió d'euros? Sí, 1 milió d'euros que hi havia del romanent destinat a habitatge. Sí, s'havia de començar a fer gestions a veure si era un romanent movible, a veure si heu fet alguna gestió.
Sí, no, de fet, hi ha el pla local d'habitatge que ja es va fer algunes jornades i es va fer participació dels polítics i també d'altres persones que van participar en les jornades, que en aquest pla local d'habitatge ja s'apunta, no, una diagnosi, no, de futur de les necessitats, no, que hi haurà a Sant Celoni d'habitatges de tipus social o de lloguer, etc, i que són les mancances. Això és aquest pla ara quan s'acabi, doncs és quan, no, podrem planificar sobre el pla i les necessitats que ja es preveuen, no? Altra cosa que d'immediat no podem esperar que el pla estigui acabat, sinó que hem d'anar dotant-se d'aquests habitatges. També s'ha de dir, i això ja es va començar temps enrere, que després també hi ha el contacte amb propietats, no, amb propietaris privats també per lloguer d'habitatge, i que això s'ha continuat, es va iniciar 2 o 3 anys enrere, però s'ha continuat mirant la possibilitat d'habitatges que estan buits que els lloguin, no, privats. També és veritat que les ajudes o l'assegurança que tenien els privats, hi ha coses que s'han anat retallant en quant a ajudes d'altres administracions, que normalment era una ajuda estatal que venia a la Generalitat, i la Generalitat passava a poder fer això de tenir més garanties al propietari en quant a assegurança i tal, i això normalment s'ha anat retallant. Però des de l'Ajuntament, amb aquest pla local d'habitatge, impulsarem polítiques que solucionin o que intentin solucionar coses que ja ens estan vinguent, com deia la Carme, la situació de vivienda, etc. Això, bueno, ho notem amb la partida mateix d'ajudes socials, de que va increixent les necessitats de famílies, no, de totes les edats, de Sant Celoni, no? Joves, etc., que estan augmentant les necessitats perquè la situació econòmica i, com algú deia, no? La reforma laboral, el que, no? està vaja, matxacant a molta gent i de classe treballadora.
I el milió d'euros?
El milió d'euros, els serveis jurídics encara estaven mirant a veure si ja es podia, no? Si es podia aplicar. No tenim encara la resposta concreta de si ja es pot aplicar. Si es pot aplicar per lloguers, no? Per compra, no? I veure, no? Jo crec que en dos o tres mesos tindrem el pla local d'habitatge, que després podem prendre decisions més, no? Més assenyades, o més de dir, guaita, això ja sabem que el que està passant i el que passarà, i això ens pot permetre dir quina és la millor solució, via ajudes que podem arribar a més gent, via comprar, no? Uns pisos. Bueno, és el que, o un mix, no? Un mix d'una cosa i l'altra. Aquests diners han de servir per això. Sí, Francesc.
Jo fer una reflexió arrel d'algunes coses que s'han comentat. Certament la planificació és fonamental, no? I jo crec que un dels problemes que ara es produeixen i es detecten de manca d'aquesta tipologia d'habitatge és perquè quan tocava no es va fer la planificació adequada. Poso per exemple que la darrera legislatura es va intentar tirar endavant alguna promoció d'habitatge de protecció a preu de lloguer molt baix perquè pogués donar sortida a aquesta situació i no vàrem trobar un espai, un terreny adequat per poder-ho fer. Si bé és cert que la pròpia situació de crisi va dificultar que alguna proposta que teníem tirés endavant, però que estàvem parlant d'un nombre relativament petit d'habitatges. Això és pla general. El pla general de l'any 97 doncs no va fer una previsió en aquest sentit i per tant el municipi no té terrenys per poder tirar endavant en el cas que es volgués construir i tenir habitatges de protecció amb una quantia suficient, no? Els que es varen fer, que eren de protecció i de venda, que es va fer a la zona de, diríem, al voltant del que és els Mossos d'Esquadra, de les Torres, els del carrer Maria Aurelia Campmany, clar, són pisos amb un preu de lloguer que en aquests moments és molt alt. En fi, ara entraríem al detall de com es va fer el conveni en aquell moment per la construcció, però que és evident que ha estat desfavorable per als seus usuaris. De fet, la gran majoria han deixat els pisos, desconec en aquests moments en quina situació està, perquè entenem que s'han fet unes modificacions per reduir els preus, però una mala planificació en aquest sentit ens ha portat a no tenir disponibilitat. Bé, jo crec que hem de procurar que això no ens torni a repetir i no ens torni a passar. És a dir, per tant, s'ha de treballar evidentment amb el pla local d'habitatge, però el pla local d'habitatge no és suficient. Cal disposar de la resta d'informació, de la situació de dificultats de les famílies, aproximadament la quantia, i veure cap a on volem portar el municipi per resoldre situacions d'ara, que igual tenim alguns recursos econòmics que ja n'hem parlat en aquest ple en altres ocasions, però per preveure situacions de futur, és a dir, que no ens trobem amb necessitats en el futur, i això vol dir pla general, i això vol dir posar-se a treballar d'aquí que quan es negociava el pressupost nosaltres vàrem posar molt d'interès i vàrem reforçar molt la importància que enteníem que el pla general s'havia d'aprovar aquest any i estratègicament i de cara a la planificació això podia ser molt, molt útil a nivell del municipi, no? Bé, en qualsevol cas, aquests pisos, encara que siguin pocs, doncs aporten solució a alguna família i, per tant, nosaltres entenem que són benvinguts i que, com s'ha aclarit després, bé, hi ha un bloc, aquests els gestiona en aquests moments l'Ajuntament, però n'hi ha d'altres que els gestiona la Generalitat i, per tant, que també donen resposta a necessitats que hi ha al municipi.
Sí, només no per entrar en polèmiques, però recordem que aquest bloc del carrer Lluís Companys és un bloc de fa forces anys, quan encara no estava urbanitzada la part del sot de les Granotes, i l'Ajuntament va cedir el terreny i la Generalitat va fer aquests pisos. Vull dir que, no? En el seu moment ja es va pensar i en aquells moments va costar d'ocupar-los, vull dir, perquè tot ha canviat com de la nit al dia, i més aquests darrers anys que s'ha, i que l'Ajuntament disposa d'algun terreny i ho hem tornat a intentar per activa i per passiva, els preus de la protecció oficial per tirar endavant habitatges de lloguer, no hi ha ningú que els vulgui tirar endavant pel cost que representa i que s'han tret totes les ajudes que hi havia, tant els privats si en feien, que això anys enrere tots podem veure que hi ha pisos de protecció oficial que eren privats, on hi ha la mútua, pisos de la caixa, etc, etc, que se'n va fer molts en aquell moment fa anys enrere, però últimament s'han anul·lat totes les subvencions que hi havia a la construcció d'habitatge, tant de lloguer com de compra de protecció oficial, i això fa difícil, jo diria pràcticament impossible, que algú tiri endavant noves construccions. I a Sant Soni es va intentar, i s'ha tornat a intentar, i d'algun terreny del que disposem no s'han pogut tirar endavant. Per això, igual, una solució pot ser la compra o pot ser ajudes a lloguer, que de lloguer sí que hi ha forces habitatges de lloguer que se'n podria disposar. Per tant, entenem que endavant amb la, no, amb el, aquest segon habitatge gestionat, en aquest cas seria per l'Ajuntament. Només un incís, al carrer Maria Aurelia Campmany sí que, tot i que hi havia un barem, que és el barem màxim que marca la Generalitat de preu de lloguer dels pisos, metres quadrats pis, aquests pisos de lloguer que hi ha de protecció oficial, l'Ajuntament van fer dedicar tots els esforços i més a que es baixés el lloguer, i així s'ha fet, que s'ha baixat el lloguer. Primer només va ser inicialment no, en els nous llogaters, i després bueno, vam aconseguir que aquest lloguer fos més assequible, perquè realment els lloguers dels pisos de protecció oficial que marcava o marca el barem estava per sobre del mercat, i per això hi havia pisos buits, i això és el que es va aconseguir. Per tant, passaríem al segon, al sisè punt, que és aprovar, si s'escau, el compte general de la corporació corresponent a l'exercici de 2011. Bueno, això és un, no? Com és costum a aquest Ajuntament, s'aprova el compte general, es reuneix la comissió de comptes, es fa l'exposició pública i ara es porta la seva aprovació per tal de passar-ho a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Bé, el nostre vot serà favorable, de la mateixa manera que cada any, no, com bé deies, es fa aquest procés de transparència i de remetre la sindicatura perquè els comptes siguin transparents i no hi hagin dubtes.
Ho hem fet sempre tots. Carme?
A més, penso que és una bona praxis, perquè si no potser podrien haver més problemes als ajuntaments, no? És una obligació, penso.
Sí, i que no compleixen tots els ajuntaments, bueno, perquè
però,
quan es fa...
Però és una bona forma de treballar.
Sí, sí, això fa anys que ho vam implementar i s'ha fet any rere any. Surt una taula dels ajuntaments que encara no aproven el compte general, i n'hi ha, i no petits de vegades.
Dani. Sí, sí, aprovem-ho i bueno, felicitar els serveis tècnics per la tasca que fan.
Perfecte, així, no? Així se'ls hi pot traspassar. Molt bé, passem a, queda prou per unanimitat, passaríem al setè punt, aprovar si s'escau el complement de les prestacions de personal funcionari i laboral al servei de la corporació en situació d'incapacitat temporal. El que dèiem, no?, dels drets dels treballadors fa un moment, va sortir el decret aquest 20/2012 de 13 de juliol, que diu de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat i el que vulguem, no?, que vol dir laminar els drets dels treballadors, o acords que hi havia entre administració, en aquest cas ajuntament i treballadors, de fa anys i panys, doncs passar com ho diria a el que hi ha en algunes empreses, hi ha empreses que també es cobren el 100%, però passar el que passa a l'empresa privada en part, o sigui els treballadors de l'Ajuntament en situació de ILT, de baixa, surt aquest decret i diu que fins ara en l'Ajuntament cobraven el 100% en el període de baixa. Diu, els tres primers dies el treballador no cobrarà zero. Del 3 del quart dia al 20 cobrarà el 60%, no, de la base reguladora, que es diu. I del 21 endavant cobrarà el 75%. Això és el que diu, no, aquest decret. També dona possibilitats a que hi hagi una negociació o que l'Ajuntament acordi saltar-se això una mica i arribar a un topall màxim que també et marquen. Els tres primers dies passar del 0 al 50%, del quart dia al 20 dia passar del 60 al 75 i del 21 dia endavant passar del 75 al 100%. Això ho permet. era intenció de l'equip de govern fer-ho, el comitè ho va demanar, se'n va parlar i per això portem avui aquesta aprovació per tal de complir la llei i perjudicar el menys possible les situacions de baixa dels treballadors. Hi ha algunes excepcions, com pot ser accident de treball, que és el 100%, també operacions greus, operacions, malalties greus, hi ha tot un seguit de supòsits que ja contempla la llei també de que des del primer dia seria el 100%. En aquest cas es porta a l'aprovació del ple la proposta del comitè i la que d'entrada nosaltres ja pensàvem aplicar.
Sí, el nostre vot serà favorable.
Des d'Iniciativa també serà favorable. El que no he vist contemplat és la maternitat. O sigui, la baixa per maternitat els dies primers, si n'hi ha algun tipus de problemàtica, encara que no sigui operació, no està contemplat.
No, però ben regulat.
Ben regulat?
Sí, senyor secretari. Engega.
No, dic que hauríem de mirar en aquest cas el que contempla realment és això. En els casos d'IT, la maternitat va pel seu propi sistema.
Sí, de fet, sembla ser que, no, que ho diu el decret, hi ha els supòsits que es pot aplicar al 100% des del primer dia. De tota manera, Carme, el que demanes mirarem si, però jo entenc que és el decret que marca ja els supòsits on es pot aplicar aquest 100% i els recollim tots, vull dir, però es pot mirar a nivell de recursos humans si hi ha...
Al llegir-lo m'ha faltat aquest supòsit, no? En cas, o sigui, diguem-ne, l'operació pot ser, però poden donar-se casos dintre... El que potser no està contemplat com a IT.
IT, és que em sembla que no, eh? Em sembla que la maternitat és diferent, no? Vull dir, no es cobra.
Va per un altre camí.
Em penso que va per un altre camí, el tema de maternitat, en quant a no, substitucions, cobrament, això és el que... Digues, Joan. Ho paga la Seguretat Social, no? No és l'Ajuntament. Clar, no és una ILT, eh? Paga directament la Seguretat Social de fa temps, ja, no? Sí. Per tant, s'entén que és positiu de tots els grups, quedaria aprovat aquest 7è punt. Passaríem al punt 8è, autorització, si s'escau, de la sessió del contracte de gestió del servei de complex esportiu municipal sota els granotes, piscina coberta i sales annexes. Ho dèiem en el seu moment, quan parlàvem de coses que ens venen, no? Que aprova el govern corresponent amb tota la segurament seva legitimitat, per això la gent tria els governs, d'aplicació de l'IVA d'aplicació de l'IVA des de l'1 de setembre, i hem pogut llegir que l'IVA en segons quins casos és molt impactant, no? Perquè passa del 8 al 21% culturalment, coses esportives, que això és una sotregada, no? Tothom ho ha vist a nivell de cultura, que hi ha llocs que per salvar aquesta, no, aquest augment de l'IVA, doncs per exemple s'han fet promocions de, no, obres de teatre que pots comprar l'abonament d'un any, no? I et compten que és des del agost passat, i etc, no? En el cas del Sot de les Granotes, d'aquest complex, nosaltres estàvem preocupats perquè també això podia influir, com és normal, amb un augment de quota, perquè s'ha d'aplicar, i si no haguéssim fet res, s'aplica directament l'augment de l'IVA, l'Ajuntament no hi pot dir res, perquè passa del 8 al 21%, i amb el problema que això podia representar tant de gent que ho tingués que deixar, i entenem que tot el que... Tota la gent que hi va és per, bueno, pot ser per fer esport, però tot va lligat amb el tema salut, temes de recomanació metge o de, no, de coses d'algun tipus de malaltia que va bé la natació i el gimnàs, etc. I que això podia ser una sotregada ja veient el que està passant en la majoria de piscines que tenim arreu, a la comarca, i que tenim dades de que estan en clara davallada el nombre d'associats per la crisi, no? I per les matxacades que se'ns estan produint per part d'una mica de tothom. i després es va veure que hi havia la possibilitat i que hi havia 5 o 6 piscines gestionades per UFEC, o en total eren 7 o 8. D'aquestes 7 o 8 n'hi havia dues que estaven gestionades per UFEC Gestió, una era la de Lella i l'altra la de Sant Celoni, i després hi havia 5 o 6 piscines que estaven gestionades per lo que és Unió de Federació Esportives de Catalunya, no? Que és la, com la mare de UFEC Gestió. Es va mirar a nivell jurídic si es podia fer alguna cosa i algun plantejament, i es va veure que era possible i que es complia tota la normativa pels anys que fa que hi ha de concessió, etc., passar-ho a UFEC, fer el canvi, diguem, d'empresa, com s'ha fet de vegades amb altres serveis a l'Ajuntament, però que es podia fer ben bé, i que això podia repercutir en un augment molt inferior als abonats. O sigui, per exemple, per dir una quantitat, un abonat adult que paga mensualment per anar-hi qualsevol dia de la setmana per utilitzar tots els serveis, etc., de la piscina, gimnàs i tal, que paga 40,15 euros, passava directament amb l'aplicació de l'IVA 44,98, o sigui, pràcticament gairebé 5 euros, no?, mensual de càrrega. Amb l'aplicació o el canvi d'empresa hi ha un IVA que no es cobra, però en canvi hi ha un IVA, no?, que es paga de tots els serveis, que en aquest cas s'ha d'aplicar i s'ha de veure la compte de resultats quin és. Només amb un augment que passaríem d'augmentar en lloc de 5 euros 0,80 euros al mes, o sigui, és un augment molt raonable i que segur que farà que almenys el que hi havia el perill de que el nombre d'abonats baixés per aquesta circumstància i gent que ho necessita o que ho necessita que va bé ho tingués que deixar, doncs no sigués un hàndicap de poder continuar com a abonat en aquest complexe. Per això el plantejament que es fa és, no? I la proposta que es fa és, no? Fer el canvi de nom de contratista i que es faci amb escriptura pública, que es compleixin tots els requisits perquè després pugui ser efectiu aquest canvi. Sí, Francesc.
Bé, el nostre vot serà favorable per dos motius fonamentals. En primer lloc, perquè és responsabilitat del ple i és responsabilitat de tots els regidors i regidores que aquells serveis que prestem, doncs, es facin amb la millor qualitat possible i el cost més adequat. No? L'increment de l'IVA representa, per tant, hauria representat un cost pels usuaris considerable, molt important. Per tant, aquesta proposta de cessió del contracte, donat que des del punt de vista legal té els informes jurídics pertinents a l'expedient, que s'entén que està tot correcte i es fa tot conforme la llei de contractes estableix, nosaltres no hi veiem cap inconvenient i entenem que d'aquesta manera no es perjudica als usuaris d'aquest complex esportiu.
Sí, alguna altra opinió? Carme?
Des d'Iniciativa ens abstindrem perquè per la part, diguem-ne, legal s'ha trobat un punt per solucionar un problema, però èticament no ho trobem correcte. Per una senzilla raó, una empresa que no té ànim de lucre absorbeix la diferència entre el 8 i el 21% de l'IVA, fan aquest canvi, però després la resta, el 8 restant, que s'ha estat cobrant fins ara, el transforma en un 2% més en un increment de la quota per compensar la liquidació de l'IVA. No es parla de el benefici industrial, que en aquest cas sembla ser que no hi ha en la concessió, però té que estar contemplat d'una altra manera, perquè una empresa que és societat limitada algun tipus d'interès que tindrà. Llavors s'ha trobat la solució legal, però èticament no ho veiem correcte. Un altre punt és un apartat dintre del balanç que és una pràctica habitual entre les empreses, que són els deutes entre empreses del grup i associacions i per tant els interessos d'aquestes deutes. Són uns diners que potser aquí no estan prou clars i per aquestes raons considerem que és millor abstindre's amb aquesta licitació de transformament d'una empresa a una altra.
i el senyor interventor si vol dir alguna cosa, però és el compte de resultats, està, no? Es fa una auditoria, vull dir que no hi ha cap dubte amb els números, vull dir que no quedés en l'aire, no? Alguna sospita de que hi ha coses que no es fan bé, vull dir, els comptes, no? Auditats, el seguiment, comptes... no, i està demostrat que els interessos és la inversió que es va fer en el seu moment, és el pagament d'interessos de, no? Es va fer, segur que es van demanar en un banc i l'empresa mare els va deixar en l'empresa subsidiària que era la SL, vull dir, està claríssim.
Això està molt clar, el que no sé és a quin interès ho tornen.
No, interès...
Clar, això no està aquí, això és el que dic, o sigui, les condicions del préstec i els interessos de retornament no estan. És normal, que no hi siguin a un balanç, o sigui, és legal el balanç, i ja ho han dit, que és la transició d'una forma a l'altra és legal, el que passa que jo no el veig ètic. No el veiem ètic en tot cas, per això ens abstindrem.
Val. No, sí, tothom està lliure de votar a favor o en contra o abstenir-se, però hi ha una auditoria al darrere dels comptes que fa que doni garanties de que es fa bé i que l'auditoria demana els papers corresponents. Dani, endavant.
Sí, el vot de la CUP serà favorable, tot i que sí que volem ja instar l'equip de govern i la resta de grups municipals doncs a la propera comissió de seguiment dels centres Granot, ens sembla estar convocada pel mes vinent.
Sí, s'ha convocat.
Doncs començar a treballar sobre el tema, doncs la davallada important que està patint els centres Granot doncs és preocupant. I evidentment votarem a favor, doncs perquè que els usuaris hagin d'assumir doncs 5 euros més a hores d'ara doncs és gairebé inviable.
Perfecte, per tant quedaria aprovat per 16 vots a favor i abstenció de la Carme d'Iniciativa. Per tant quedaria aprovat, passaríem al següent punt, que seria que va lligat amb aquest, que seria modificar si s'escau els preus públics del servei no? Complex esportiu, piscina coberta i sales annexes. No? Va lligat amb l'anterior, que és el que comentava abans, que en lloc d'aquest augment com a màxim, perquè jo he citat el cas de 0,80, en altres casos l'augment és bastant més inferior. Clar, hi ha casos que com que la quota és més baixa doncs és 0,50, 0,38 i no diem ja quan són entrades puntuals 0,10, 0,12, no? Són quantitats que són aquest percentatge, que són quantitats diguem petites. Va lligat amb l'altre, sentit de vot.
Potser estaria bé explicar el per què es produeix aquest increment, no? Si estaria bé que ho expliqués, si ho...
L'increment?
Sí, perquè la gent entengui, no? el que significa. És a dir, no? S'estalvia un IVA, però en canvi hi ha un increment de tarifes. Té una explicació, però estaria bé que es fes l'explicació.
Sí. Això ve donat perquè l'IVA no només afecta en quant a que passava del 8 al 21. El fer aquesta fórmula, diguem, no es pagarà IVA. És una entitat sense ànim de lucre i no pagarà IVA. Però tota la despesa que es produeix en aquest complex de contractes, de llum, etc, etc, té un IVA que no es pot recuperar. Com abans es podia recuperar en part per l'IVA que pagava, no, cada un dels abonats, això s'ha de buscar l'equilibri. Per això hi ha el compte aquest de pèrdues i guanys que hi és, no? Que està en l'informe del compte de pèrdues i guanys, que l'augment per compensar això tindria que ser del 10,15, però com que hi ha el 8% que no es cobra, és el 2,15. Per això es fa aquest plantejament. A nivell tècnic, segurament, no em sé explicar d'una manera, però està molt detallat de que, clar, si tens IVA, no? Els dos IVAs, el que pagues i el que cobres, es fa una balança. Doncs aquesta balança, el no cobrar IVA i l'altre s'està pagant, per tenir el compte equilibrat, s'hauria de produir aquest augment del 10,15, però com que hi ha el 8% que hi ha d'estalvi d'IVA, és el 2,15. Joan, és així, més o menys?
Sí, més o menys és així. Si tenen els preus de 10,15 per compensar tot l'IVA que no es pot reduir. Com que abans es suportava un IVA del 8%, si l'augment real de rebut és el 2,15. Però abans el preu és el 8% d'IVA que ara no hi és. Tots aquests ingressos són tarifes del concessionari. Així, si els comptes s'estima que quedarà d'equilibre. S'estima.
És una estimació després, no? A final d'any es farà l'auditoria i es veurà, no? Si és així o no és així, com va passar el 2010, si no recordo malament, que l'auditoria que es va produir hi havia un desequilibri econòmic, no? Desequilibri econòmic amb negatiu a la presa, diguem, no? Endavant.
Era una mica demanar aquest aclariment perquè entenia que era important amb el vot que s'ha de donar i amb el vot que havíem donat feia un moment en el punt anterior. A nosaltres ens va preocupar precisament aquest punt, vam estar revisant l'expedient, vam estar parlant amb el interventor, perquè aquí el que calia és evitar que no es generés algun benefici extraordinari per part de l'empresa en aquest moviment, no? Que aquest estalvi no acabés. Nosaltres, després de revisar-nos la documentació i revisar els números, parlar-ho amb l'interventor, entenem que tot és correcte, que no es produeix un benefici, que el benefici repercuteix directament en l'usuari i no en l'empresa que ho gestiona. Per tant, doncs, el nostre vot serà favorable.
El vot de la CUP també.
Carme?
En aquest cas em remeteixo al punt anterior i per tant serà una abstenció per part d'Iniciativa.
Molt bé, perfecte. Doncs queda aprovat per 16 vots a favor i l'abstenció d'Iniciativa per Catalunya. Passaríem al següent punt. Aprovar, si s'escau, una moció per suspendre cautelarment, aquí deia els anys 2012 i 2013, l'anunciat és una mica diferent, després el llegirem, la liquidació de les plusvàlues als afectats en processos de desnonament d'habitatges de primera residència. Això, no, en el treball conjunt entre, no, comunitat i habitatges, doncs ens preocupava el que passa o pot passar de que una família que perd l'habitatge, la desnonen, aquell habitatge subhasta, no? I com ho diria, la família encara queda deutora del Banco Caixa per 100-200.000 euros, que a més, legalment l'Ajuntament no li hauria de passar la plusvàlua i que a més tingués aquest càrrec de plusvàlua. També es podria dir, bueno, no es cobraria mai. Bueno, si són persones que estan o que troben feina o així, vull dir, d'entrada s'aplicaria un descompte en el seu salari. Creiem que això era injust, que era injust perquè a més perdien l'habitatge i sobre encara havien de pagar la plusvàlua, doncs aplicar una fórmula o un sistema de que es pogués suspendre aquest cobrament i que a més instàvem el govern de l'Estat a canviar la llei i que en aquests casos vingués ja per llei la no aplicació d'aquesta plusvàlua en aquests veïns o veïnes que es poden trobar, famílies que s'hi poden trobar. Hi ha hagut una... no? Em sembla que tots els grups, no sé si ho veien bé, però la CUP ens ha plantejat uns petits canvis que després n'hem parlat no? A nivell jurídic, que en resum el que es trauria seria el 2000, això de 2012-2013, es deixa obert i es posa que es faria suspendre el cobrament, si no recordo malament, no? Suspendre el cobrament i no es diu els anys i ja està.
I sí, també s'ha parlat de... Bueno, si puc explicar en dos minuts el perquè.
Sí.
Va, en la moció, doncs, que la CUP ja la trobàvem, doncs, molt positiva, no? Pel concepte, sí que instem l'equip de govern també a parlar amb els agents socials que estan treballant aquests temes, com pot ser la plataforma d'afectats per la hipoteca, doncs, que és una gent que està fent molt bona feina respecte a aquest tema, i nosaltres ens hem adreçat a ells i sí que hem coincidit en el mateix aspecte, no? Un, el tema del 2012-2013, marcar una data ara mateix és una mica, doncs, no gaire lògic, perquè estem segurs que el 2015 i el 2018 encara hi haurà desnonaments, doncs sí que volíem, doncs, marcar una mica, eliminar aquesta temporalitat. I després el fet d'aplicar la retroactivitat, no? Pels possibles casos que hi ha hagut, doncs, els últims 3-4 anys, no per la retroactivitat a la liquidació, com comentava, doncs, l'interventor, perquè ja, si està feta la liquidació, està feta, però sí amb el cobrament en el cas que hi hagi algú que encara no hagi pagat, i era només això.
Sí. Hi haurà un llistat de liquidacions, doncs ja ho tindríem en compte i quedaria suspès. Per això també el que comentàvem és que es demana que es canvi, no, les funcions reservades a un real decret de l'any 2004, no, que es canviés això i que poguéssim en aquest cas no fer aquesta injustícia amb famílies que perden l'habitatge, que no quedin deutors de en aquest cas de l'Ajuntament, com a mínim. Francesc?
Sí, el nostre vot serà favorable.
Carme?
Des d'Iniciativa també serà favorable.
Per tant, queda aprovat per unanimitat. Abans de pensar el control de l'equip de govern, com és preceptiu i sabem, no, que hi ha dues mocions presentades, Una ja es va avisar per part de la CUP, de, en la comissió informativa es va avisar que hi hauria una moció que es presentaria, que és la que se'ns ha enviat als grups ja fa, bueno, des de la informativa, i avui, no, cap al migdia, s'ha enviat una moció de Convergència i Unió, tot, anava a dir totes dues, no, les dues mocions, i ells les explicaran abundantment, parlen de consulta popular, d'independentisme, no, amb diferents graus. Aleshores, com que són mocions presentades fora de la informativa, s'haurà de votar l'urgència i després passar a la seva explicació, debat i votació. Això si no hi ha cap més moció, jo entenc que només hi ha aquestes dues. No? Sí?
Vosaltres no ho sé si em presenteu alguna.
No. De moment no n'hem presentat, el PSC n'ha presentat en algun lloc, eh? Som autònoms i cada grup municipal pot fer el que li sembli bé, i cada membre individual. Per tant, si us sembla, per ordre de que van arribar, passaríem a la de la CUP, que és la que primer va arribar.
Però votem l'urgència primer?
Sí, votem l'urgència. Bueno, jo entenc que ja està votada. Votem, no? Queda acceptada, no? Doncs endavant, Dani.
Val. Començaré una mica amb el context actual, no? Les últimes setmanes, doncs, tenim la sort que un concepte com és independència, que abans era una mica tabú, no? Que era només provinent de certs sectors, doncs veiem que s'ha posat en boca moltíssima gent, i això ho celebrem enormement des de la CUP. S'han creat agents socials com pot ser l'Assemblea Nacional Catalana, que tenim una seu aquí a Sant Celoni. Sí que vull comentar una petita correcció, perquè la capçalera de la moció posa ANC del Baix Montseny, i la petita correcció és que és ANC de Sant Celoni, no del Baix Montseny. I a partir d'aquí, doncs, també reconèixer altres agents socials d'aquí de la vila, com és el cas del Quico Sabater, que porta, doncs, més de 10 anys treballant en aquest concepte, d'independència. I una mica, doncs, la CUP també, com a membre o part de l'esquerra independentista, doncs, que històricament ha treballat per assolir aquesta fita per als Països Catalans, doncs sí que celebrem aquest context, no?, aquesta onada de gent, aquest milió i mig de manifestants que van anar a Barcelona el dia 11 de setembre. I en aquest sentit, doncs, també arran de la consulta popular que es va fer el 13 de desembre del 2009, doncs, on la majoria de la població, bueno, sembla, tinc aquí les dades i tot, el 95% dels vots a la consulta van ser a favor d'aquí de Sant Celoni i la Batllòria, doncs volíem presentar una moció on deixar clar, doncs, quina era la nostra posició, quina és la posició de l'ANC respecte, doncs, a tot el que està passant. En aquest sentit, doncs, passaré directament als acords que hem fet, per no explicar tota la contextualització.
Els acords que proposeu.
Exacte, sí, que proposem. El primer és declarar Sant Celoni i la Batllòria territori català lliure i sobirà. Segon, declarar Sant Celoni i la Batllòria moralment lliures de la corona borbònica i dels seus símbols. El tercer, instar el Parlament de Catalunya a declarar que el Principat de Catalunya és i ha de ser per dret estat lliure i independent. 4. Instar el Parlament de Catalunya a que, conjuntament amb els ajuntaments catalans, assumeixi la completa sobirania nacional del territori del Principat de Catalunya. El 5. Instar a constituir immediatament aquest mateix any 2012 un govern d'unitat popular de transició a la independència. 6. No, només els títols, sí. Sí, però jo crec que per anar més àgils, no?
Sí.
El 6, instar aquest govern d'unitat nacional a que estigui integrat per les forces polítiques parlamentàries que estiguin disposades a obrir un procés d'independència, també a les forces polítiques extraparlamentàries amb rellevant representació municipal i també persones independents rellevants del moviment per la independència. 7. Instar aquest govern d'unitat nacional que creï els corresponents registres civils, mercantils i de propietat, una agenda pròpia que assumeixi la recaptació íntegra de tots els tributs i cotitzacions socials. Un banc des del qual es gestioni el règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions públics. Des de la CUP clarament apostem per la banca pública. La constitució immediata d'una administració fiscal i de justícia de Catalunya, sense ingerències estrangeres, i que iniciï immediatament les negociacions amb la comunitat internacional per al reconeixement de l'Estat català. 8. Instar aquest govern d'unitat nacional que acordi amb caràcter immediat les mesures que cregui convenient que ordenin la transició fins a la constitució formal de l'Estat català. i en especial les següents: que les banderes oficials siguin la local, la senyera i fins al dia de la independència l'estelada, que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que limitin l'ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana, que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya, que declari efectes administratius el dia 12 d'octubre com a dia laborable i que demani l'empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió Europea, si ho creu convenient, per garantir un procés democràtic. Punt 9. Instar la creació de l'Assemblea de Càrrecs Electes dels Països Catalans per estendre i difondre aquesta declaració a la resta de comunitats integrants de la nació catalana. El punt 10. Instar les institucions internacionals que iniciïn converses amb una representació dels municipis declarats lliures i sobirans. Això ho comento és perquè a diferents poblacions s'està aprovant aquesta moció. 11. Demanar l'empara al Govern de la Generalitat, al Parlament del Principat de Catalunya, així com a les institucions internacionals, davant els possibles i previsibles obstacles i impediments que pugui provocar l'Estat espanyol. 12. Des de l'Ajuntament de Sant Celoni apel·lem a l'esperit cívic de tota Europa, inclòs l'Estat espanyol, per tal que s'imposi una resolució democràtica dels conflictes i s'avancin els ideals de la pau, el treball, la llibertat, l'amistat i la germanor entre els pobles del món. 13. Fer arribar aquesta declaració sobre la independència de Catalunya a les principals entitats salonines, en especial a l'Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium Cultural. 14. Comunicar aquesta declaració a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya. I 15. Posar aquesta declaració en coneixement del senyor Artur Mas, de la presidenta del Parlament de Catalunya, molt honorable senyora Núria de Gispert i Català, dels diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, dels diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats, el president de la Comissió Europea, el senyor José Manuel Durão Barroso, el president del Parlament Europeu, senyor Martin Schulz, i el secretari general de les Nacions Unides, el senyor Ban Ki-moon. L'últim punt, el 16, posar en coneixement de tots els municipis del Baix Montseny aquesta declaració d'independència. I ja està, aquesta és la moció.
Paraules? Bé. Bé, nosaltres com a grup municipal, en el nostre partit, en el PSC, hi queben totes, no?, tot un ventall de postures i de pensaments, i tots respectables, i per tant els regidors de l'Ajuntament de Sant Celoni votaran individualment el que creguin convenient. Francesc?
Bé, nosaltres hem presentat una moció que hem enviat aquest migdia a tots els grups, a l'Assemblea Nacional també li hem fet arribar, i a més m'he posat en contacte amb els diferents grups per tal d'explicar els motius pel que la presentàvem i per posar sobre la taula la voluntat de parlar-ne, perquè érem conscients de que hi havia la moció que havia presentat a la CUP i per tant que la nostra voluntat era buscar punts d'acord entre les dues mocions, si es veia pues que els grups ho veiem d'aquesta manera o veiem viable trobar aquests punts d'acord. No ha estat possible doncs que en parléssim, però bé, en qualsevol cas jo torno a posar sobre la taula que la nostra voluntat és arribar a un acord d'una moció en la que una majoria de l'Ajuntament s'hi pugui sentir còmoda, perquè estem en un moment que certament és històric, és veritat que és històric, com comentava el Dani, en aquests darrers anys s'ha produït un canvi molt marcat i molt important del sector de població que defensava la independència cap a un clam com va ser el dia 11 de setembre, i ha situat la defensa de la independència en la centralitat política. Això és fruit de l'esforç segurament de moltes persones, de molts col·lectius, de moltes circumstàncies, segur que és multifactorial. I crec que el dia 11 de setembre realment va passar una cosa espectacular, que ja ens va avisar el dia 10 de juliol de fa dos anys. La manifestació del 10 de juliol ja va ser una manifestació massiva molt important, però que en aquell moment no va trobar el recolzament del govern ni el president de la Generalitat. cosa que sí ha passat ara. Jo crec que en aquests moments es donen unes circumstàncies molt especials que fan que el debat sobre la independència estigui en el centre del debat, que la Generalitat i, per tant, la persona que està al capdavant, que és el president de la Generalitat, estigui fent passos molt importants en aquesta direcció, molt importants i molt valents. I per tant jo crec que tenim la responsabilitat tots plegats de trobar la manera, no tant de qui aixeca més alt la bandera, o qui puntualitza més aspectes de com ha de ser aquesta independència, sinó de buscar aquells elements comuns que ens permetin avançar clarament cap a la independència sense saltar-nos alguns passos que són imprescindibles. I per nosaltres els passos que són imprescindibles, un d'ells és sumar voluntats, és a dir, cal probablement sumar més gent en aquest projecte, perquè aquest canvi, aquesta centralització de la independència en l'àmbit polític i de l'opinió de la gent s'ha produït bastant ràpid, en no gaires anys, i això vol dir que hi ha col·lectius de persones en aquests moments, per molts factors que veuen clar la independència, però que ens venen uns mesos d'una intoxicació mediàtica des d'Espanya que pot en algun moment inclús fer trontollar alguna de les valoracions d'aquest important col·lectiu de persones. No? Per tant, l'esforç que hem de fer tots plegats és intentar sumar-hi gent. I sumar-hi gent vol dir a vegades ser curós amb allò que plantegem o aquelles coses que posem sobre la taula. No? I nosaltres entenem que ara és prioritari sumar gent, i sumar gent perquè aquesta gent és la que haurà de donar la seva opinió, és el poble el que haurà de dir al final si vol la independència o no vol la independència. I això significa un referèndum, que ja veurem com es farà, però que ahir el president de la Generalitat va exposar clarament quina era la seva opinió al respecte. Per tant, jo crec que allò que aprovem, allò que com a grups polítics i com a representants polítics del poble de Sant Celoni tirem endavant, hauria d'anar precisament com a element central i primer en aquesta línia. Sumar, per tant, treballar col·lectivament amb totes les entitats per sumar més gent, per fer possible aquest referèndum. És a dir, sense el referèndum, ni a nivell internacional, no tindrem reconeixement. És a dir, no és possible que la Generalitat de manera unilateral prengui aquesta decisió i declari la independència si no hi ha un referèndum, si no hi ha el recolzament del poble. És a dir, almenys és l'opinió que nosaltres tenim. Això és bàsic i és fonamental. Això hi és en la moció que nosaltres presentem, també hi és en la moció de la CUP, però hi és, diríem, al mig d'un paràgraf i deixant-ho d'una manera molt oberta. Entenem, bé, si voleu ho llegeixo, és a dir, instar el Parlament de Catalunya a que, conjuntament amb els ajuntaments catalans, assumeixi la completa sobirania nacional del territori del Principat de Catalunya, valorant consultar la ciutadania. Bé, entenem que s'ha de consultar la ciutadania, que l'element del referèndum és molt important i ha de sortir, i de fet avui en el Parlament s'ha doncs, aprovat una resolució en aquesta línia, i per tant crec que nosaltres hem de donar recolzament precisament a això que ha aprovat el Parlament de Catalunya. I després estem d'acord amb moltes de les coses que diu la moció de la CUP, estem d'acord amb que cal treballar i crear aquelles estructures d'estat que no tenim, perquè moltes sí que les tenim, hi ha una feina al darrere que no podem obviar. Es fa un llistat, nosaltres érem més partidaris d'un acord més genèric, en dir, escolta, s'ha de treballar amb la creació de les estructures d'estat que en aquests moments no tenim. I al detall podríem estar d'acord amb votar a favor, per exemple, del punt número 7, en el que hi ha un detall del que podrien ser algunes d'aquestes estructures d'estat, però és fàcil que en un debat amb gent experta es reforcessin algunes d'aquestes o se'n posés inclús alguna altra que no hi és. Per això nosaltres seríem més partidaris d'un punt més genèric que reforcés això, però en qualsevol cas no estaríem en contra d'aquest punt número 7. Per tant, per nosaltres aquests tres punts són fonamentals. És a dir, el nostre grup estar a favor de la independència de Catalunya, hem de lluitar per aconseguir ser un estat a Europa, que això quedi molt, molt clar, i hem treballat com a grup municipal a Sant Celoni quan es va fer la consulta l'any 2009, vam treballar activament en la seva organització i hem treballat activament en la manifestació de l'11 de setembre per col·laborar, contribuir a que més gent de Sant Celoni amb ganes d'anar-hi i pogués anar i donar les facilitats perquè això fos possible. Per tant, voldria que no quedés cap dubte en quina és la voluntat del nostre grup. Per tant, aquest punt és important i està reflectit en la nostra moció. El segon punt és el tema del referèndum, fent referència al que ha aprovat el Parlament de Catalunya. I el tercer, el treballar per la creació de les estructures d'estat. Per tant, jo entenc que aquests aspectes de diferent manera hi són en les dues mocions. El del referèndum, bé, nosaltres ens agradaria reflectir el que ha aprovat el Parlament avui, i després hi ha algun aspecte de la moció de la CUP en el que a nosaltres, bé, no ens agrada de la manera que està redactat o de la manera que està plantejat, no? Per exemple, el punt número 5 diu instar a constituir immediatament aquest mateix any 2012, s'han de produir les eleccions i veurem a veure quan, no? Un govern d'unitat nacional de transició a la independència que prepari totes les estructures institucionals nacionals necessàries de l'Estat, és a dir, estaríem d'acord que qui governi ha de fer aquesta tasca, pot ser un govern d'unitat nacional, en fi, el resultat electoral ho marcarà, però sí que en el següent punt, en el que especifica que ha d'estar integrat per forces polítiques parlamentàries o no parlamentàries, bé, entenem que això està bé, però a la realitat això no serà factible i no serà una realitat, i per tant nosaltres recolzar un punt que sabem realment que no es produirà, doncs ens hi sentim incòmodes, no? I després el punt número 8 també entenem que és entrar en aquell detall de coses que en algun moment pot generar cert tipus de debat, de conflicte, de ferir certes susceptibilitats, inclús de col·lectius que en aquests moments estan molt propers a prendre aquesta decisió, i per tant seríem més partidaris, com deia abans, de parlar de crear estructures d'estat, treballar per fer-les viables i per fer-les possibles, no? Per tant, bé, seguim oberts a poder arribar a acords. En aquests punts he matisat en els que no estaríem massa d'acord, seria reforçar el punt 4 amb el fet de que el Parlament hagi aprovat lo del referèndum. El punt 6 nosaltres el trauríem, mantindríem el punt número 7 i eliminaríem el punt número 8. La resta de punts en què es comunica a les entitats del municipi, en fi, en principi estaríem d'acord, no tindríem cap inconvenient.
Carme?
Bé, des d'Iniciativa, al començament, quan dudàveu tots dos de parlar, és ben bé la situació que fan aquestes mocions. Sembla que tenim que posicionar-nos en què som o no som independents. Des d'Iniciativa, ara mateix, veiem molt més important tots els punts que s'han fet al ple, o sigui, representen la realitat de la ciutadania ara mateix a Catalunya, que és els desnonaments, que és la reforma laboral, que són les retallades a les administracions, a les escoles, als hospitals. Això ve de dos governs, l'espanyol i el català, de dos partits, el PP i Convergència, per necessitats, per obligacions, per acords entre ells. Això és el que està patint la societat. I ara mateix aquest procés s'ha generat d'una manera convulsiva que no representa... Tens que prendre un partit. En el nostre cas ens abstindrem perquè en la moció de la CUP bona part de lo que expressa és una forma de una idea lícita, però apostar-se al carro, apujar-se al carro. És tirar endavant una sèrie de coses que aquí aquest document no és la realitat, el que reflecteix de lo que es podrà fer. Un altre punt molt important, qualsevol decisió política de futur té que ser d'acord amb el que decideixi tota la població. Jo penso que n'hi haurà independentistes d'esquerres, de dretes, de centre, n'hi haurà independentistes que seran directors o empresaris, n'hi ha que seran a l'atur, igualment d'una altra banda. El que no ens agradaria és que això s'utilitzés per fer dos bandos. Això té que ser una decisió col·lectiva d'una població que està tinguent una sèrie de pressions. O sigui, si tots els punts del ple eren, o sigui, per mirar d'escabullir la llei de l'augment de l'IVA amb el sol de les granotes, la llei de la Generalitat que puja el percentatge de l'aigua, per a la reforma laboral i canviar lo de la seguretat social dels treballadors de l'Ajuntament. Al principi era la negociació dels treballadors de l'Ajuntament, si és que és el que veus al carrer, els desnonaments estan a tot arreu. Llavors, des del nostre punt de vista, estic que poder plantejar tranquil·lament un referèndum a la població, però sense perdre de vista des de quins punts polítics s'està encomanant tot aquest camí, sense tapar tot el que n'hi ha de, diguem-ne, responsabilitat política dels grups que estan manant ara mateix al govern d'Espanya i al govern de Catalunya. També dic que el govern d'Espanya se l'ha posat a huevo el de Catalunya, però bueno, estem en aquesta tessitura i el pitjor de tot seria enfrontar-nos com a persones que estem en una situació democràtica que ha costat molta sang a aquest país. Ara potser molta gent d'una edat més jove que jo no l'he viscut, ho he sentit, no ho tenen tan present. És una situació, és una oportunitat molt gran, però penso que es té que anar amb compte del que es fa i sobretot tindre en compte també la situació present de la societat, o sigui, les retallades que n'hi ha, la situació dels treballadors, les pressions socials que n'hi ha, sent dependent, però en quina societat? Jo vull tindre una escola, jo vull tindre un hospital, a qui li donarem al govern d'aquesta independència? A un senyor que lidera un carro que tothom es té que afegir ara? Per aquesta raó, nosaltres ens proclamem, diguem-ne, fem l'abstenció en aquesta moció.
Sí, Dani, per defensar la moció més que res. El que passa que primer es vota la moció de la CUP i ANC i després es vota la moció de Convergència.
Després, la de Convergència es votarà a l'urgència, no? Abans de començar, i després es debatarà l'altra. Sí.
Només una puntualització a la Carme, que dius que ens estem apuntant al carro. No crec que segueixis gaire bé l'actualitat. El dia 11 de setembre hi va haver-hi, a part de la gran manifestació d'un milió i mig de persones, hi va haver-hi una manifestació on hi havia més de 15.000 persones que convocava l'esquerra independentista, que de fet és la manifestació que es porta fent des de fa 15 o 20 anys, el mateix dia 11 de setembre, on la pancarta posa ni espoli fiscal ni estafa social. Vull dir, perquè la CUP sí que s'està brallant amb el tema independència, però també amb el tema social. Per això no crec que hagis de comentar que la CUP s'apunta al carro, perquè no és així. A partir d'aquí, sí que vull fer uns comentaris en francès. Parla de que el president Mas no ha de ser qui ha d'escollir la independència. Evidentment, més faltaria. Qui escollirà la independència a Catalunya serà la classe treballadora. Perquè el dia que no porti... Perquè si l'ha de portar la classe burgesa, ho portem clar. A partir d'aquí sí que se m'ha creat una incongruència, i el tema és que si realment estàveu bastant d'acord amb bastants punts de la moció i heu trobat dos, tres matisos, no entenem com heu presentat una esmena a la totalitat, perquè d'això se'n diu una esmena a la totalitat, tot i que s'entregui com una altra moció, perquè potser parlant i arreglant aquests 3-4 punts haguéssim arribat a aquest consens que tant voleu. Per això, no sé, em xoca una mica, perquè comentant aquests 3 punts ja n'hi havia prou. Entenem que una moció és A i l'altra és Z, no s'assemblen en res. Parles de l'ambigüitat del tema del referèndum en un paràgraf de la moció de la CUP, i no sé, jo m'he llegit la vostra moció i em sembla que més ambigua que això no he vist mai res. perquè igual que fa el senyor president Artur Mas, eviteu parlar d'independència. Ni un moment es parla d'independència. Es parla de creació d'estructures d'estat, d'hisenda pròpia, d'estat lliure i sobirà. Estat lliure i sobirà pot ser un estat federal també, o també pot ser una confederació. Hem de clarificar. Jo crec que és un moment perquè la gent del carrer demana que siguem valents i que diguem les veritats. I aquí, doncs, tot i que sí que són veritats, ho veig bastant ambigu i tot, perquè en cap moment s'aposta per dir la paraula independència, que és aquesta paraula que també el senyor Artur Mas li fa por dir. A partir d'aquí, doncs, nosaltres també ens encantaria que arribéssim al consens, però de fet és que no entenem la presentació d'aquesta moció, perquè arribant a un acord amb aquests 3 o 4 punts que has comentat tu, que són totalment qüestionables, doncs ho hauríem arreglat. Ja està.
Endavant.
Bé, jo aclarir que quan t'he trucat per telèfon avui al migdia per dir-te que havien presentat aquesta moció, t'he dit que hi havia aspectes de la vostra moció que no hi estàvem d'acord i per tant m'oferia a posar-nos en contacte o a trobar-nos si calia per veure si érem capaços de trobar un punt en comú. Jo crec que aquest bé, no ens hem assentat. Si m'haguessis trucat i m'haguessis dit escolta, ens assentem i ho discutim, jo crec que sí que era possible.
És impossible, Francesc, són dues mocions totalment diferents. Com a concepte és totalment diferent.
Bé, ara quan pugui explicar la meva moció la llegiré una mica.
No, si ja l'has explicat ara, abans de votar.
No, perdona, no l'he llegit, la llegiré perquè la gent tingui clar quins són els acords que proposem. Estàs dient que no són concrets i jo crec que sí que són molt concrets i per tant discrepo en aquest aspecte. En fi, nosaltres, si no hi ha voluntat, hem matisat aquells aspectes que nosaltres trauríem i aquells que estem d'acord en mantenir. Hem manifestat la voluntat de ser capaços de sumar i no de dividir. I quan t'he trucat, si podíem haver presentat la moció, enviar-la per correu i no dir res. El moment en què agafo el telèfon et truco expressament i bé, jo m'ha semblat que t'ho explicava o que em feia entendre adequadament que el que estava és fent una oferta de sentar-nos a parlar-ne. Això no s'ha produït. Si ara doncs, penseu que són tan diferents i l'exposició que he fet veieu que no hi ha possibilitat d'arribar amb un acord, doncs aquí s'acaba. Bé, nosaltres ens abstindrem perquè hi ha molts aspectes en els que sí que hi estem d'acord i d'altres que no, que ja he fet l'explicació i per això hem posat sobre la taula una moció que és més senzilla, és veritat, però conté aquells elements que, com he explicat abans, són essencials en els moments en els que estem vivint i que al final els grups polítics crec que hem de fer aquest esforç de ser capaços de sumar i nosaltres no ens neguem a poder interaccionar i arribar a un acord en aquest sentit.
Sembla que no? S'han manifestat les postures.
Sí, jo més que res, per arribar al consens ens hi podríem estar hores, no crec que l'arribem ara aquí en un debat, en un ple, arribar al consens d'aquestes dues mocions. Ho trobo impossible.
Em sembla no? Doncs que està clar, no? Que és una moció presentada per la CUP, no? Que els diferents grups votarem. En aquest cas, no? Passaríem a la votació.
Sí, em permet el senyor alcalde. Volia fer un petit apunt, sobretot en referència al primer punt de la moció, no? És sobradament conegut que la Constitució es basa en la indissoluble unitat de la nació espanyola, patria comuna indivisible de tots els espanyols. Hi ha una sèrie d'altres articles que estableixen una sèrie de mecanismes de garantia precisament d'aquesta unitat, no? D'altra banda, dins del dret administratiu, la proposta concreta no encaixa pas dins del dret administratiu i en aquest sentit entenc que es tracta doncs, d'una manifestació d'una posició política, evidentment. No? Dit això, val a dir que el dret internacional reconeix el dret com un principi fonamental al dret d'autodeterminació dels pobles, no? I que hi ha molts exemples de naixement de nous estats i que la majoria han suposat un trencament, almenys inicialment, de les normes internes del territori afectat. En aquest sentit, potser la més coneguda i la darrera que s'ha produït és la declaració d'independència efectuada unilateralment pel Parlament de Kosovo el 17 de febrer del 2008 per separar-se de Sèrbia. Sèrbia va declarar nul·la i sense efecte aquesta declaració d'independència kosovar, però tanmateix ha portat el tema al Tribunal, a la Cort Internacional de Justícia de l'AIA, s'ha pronunciat expressament el 22 de juliol de 2010, fa molt poc, dient que l'opinió del Tribunal és que la declaració d'independència de Kosovo, adoptada el 17 de febrer de 2008, no viola el dret internacional.
Gràcies, no? Bé, és una aportació al senyor secretari i bueno, ja ha dit el que havia de dir, no? De que normalment sempre que es produeix algun episodi d'aquest tipus de, no, consulta popular, arribar fins on el poble decideixi, normalment es trenca alguna de les normes, no? Perquè igual no ho preveu i és l'estat, no?, central que ho ha d'autoritzar, etc, etc. Els aconteixements que vindran a partir d'ara, doncs, segur que seran, no?, enriquidors i frapants. Per tant, passaríem a votar la moció presentada per la CUP, a nivell del senyor secretari, si vol, no?, dir el nom de... Bueno, o... Què tens? Tens nom? Sí.
Senyora Carmen Montes. El senyor Gerard Masferrer.
Favor.
El senyor Dani Corpes.
Favor.
El senyor Josep Maria García Sala.
Abstenció.
El senyor Marià Pere Poc.
Abstenció.
Dolors Lechuga.
Abstenció.
Miquel Negre.
Abstenció.
Raül García.
Abstenció.
Laura Costa.
Abstenció. No sé si puc fer un comentari ara. En tot cas, el que sí que com a mínim s'ha de canviar és que la Núria de Gispert ja no és presidenta del Parlament i el del govern d'Unitat Nacional 2012 ja no es podrà constituir perquè ja no dona temps legal.
Sí, però és la presidenta avui, no? Del Parlament, en funcions. No, però està en funcions, no?
Una moció presentada des de fa una setmana.
Sí, però la podrem avui, tindrà data d'avui.
Ah, sí, evidentment, sí, sí.
No estan en funcions?
No, està
d'això. Bueno, ja...
És igual, deixeu-ho.
No passa res, no passa res. Es podia dir abans.
Sí. Senyor Deulofeu.
Abstenció.
El senyor Jaume Tardí.
Abstenció.
La senyora Isabel Coll.
Abstenció.
El senyor Josep Manel Bueno.
A favor.
La senyora Júlia de la Encarnación.
Abstenció, però a mi m'agradaria justificar el meu vot. Jo el que considero és que, tal com ha dit el Francesc, el que s'hauria de fer és el més aviat possible és consultar la ciutadania, que fossin els ciutadans els que lliurement manifestessin si estan a favor o no de la independència. Sí que és veritat que aquí es va fer una consulta el desembre del 2009. És veritat que el 95% de la gent que va anar a votar va manifestar que estava a favor de la independència, però em sembla que va ser un 23 o 24% de la població de Sant Celoni. Per tant, a mi el que m'agradaria és que el més aviat possible es consultés a la ciutadania, que fossin ells els que manifestessin això. Jo no em sento capaç avui, aquí en aquest ple, d'interpretar la voluntat de la gent de Sant Celoni en aquest tema.
Donem, doncs, la senyora Magalí Miracle.
A favor.
El senyor Jordi Arenas.
A favor.
I el senyor Joan Castanyo.
Abstenció.
Per 5 vots a favor, hi ha 5 vots a favor i la resta abstencions.
Per tant,
s'aprova per 5 vots.
Queda aprovada aquesta moció per 5 vots a favor. La resta abstencions. Passaríem a la següent moció, presentada per Convergència i Unió. Endavant, Francesc.
Es vota la urgència o es dona per aprovada?
Entenem els diferents grups que és, no?, que es vota la urgència.
Sí, no?
Dani?
Sí,
sí. Sí? Urgència, sí. Carme, també. Endavant. S'aprova l'urgència.
Molt bé. Si hagués, crec que l'exposició anterior... La moció que s'ha presentat abans ja ha fet una exposició de quin era el nostre posicionament i, per tant, el que faré és llegir-la. Moció de suport a les reivindicacions nacionals populars de la Diada Nacional i a l'exercici del dret a l'autodeterminació. El passat 11 de setembre, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, 1,5 milió de persones van sortir al carrer amb el lema «Catalunya, nou estat d'Europa». Aquest Ajuntament no pot restar impassible davant els clams que la ciutadania va expressar-hi. la voluntat d'esdevenir un poble lliure i la denúncia pel maltracte polític, econòmic i social que pateix Catalunya vers l'Estat i que dinamita el nostre potencial com a país i les oportunitats de la nostra gent. Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió proposem al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre el seu futur de manera lliure, democràtica i que, tal com ja s'ha manifestat al Parlament de Catalunya, ja és hora d'exercir-lo mitjançant consulta a la ciutadania durant la propera legislatura. Segon, donar suport a la creació de les estructures d'estat que encara ens manquen per esdevenir un estat lliure i sobirà, com és el cas de la hisenda pròpia, que ha de posar punt i final a l'espoli que pateix Catalunya i que obliga les administracions públiques catalanes, inclosos els ajuntaments, a executar importants ajustos pressupostaris. Tercer, comprometre'ns a treballar conjuntament amb la ciutadania i les entitats del nostre municipi per fer cada vegada més àmplia la majoria social i econòmica necessària per esdevenir un estat propi de la Unió Europea. Quart, demanar al Parlament de Catalunya que estudiï totes les mesures que s'hauran d'emprendre, si així ho decideix el poble català, per la seva consecució. Cinquè, fer arribar aquesta moció a tots els grups del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.
Paraules? Carme?
Bé, ara sí que m'han donat la paraula. Bueno, en aquest cas, a part de que la moció m'ha arribat ara mateix, és una manera una mica, treballem amb aquest govern, bueno, amb aquest municipi, que arriben les coses a l'últim moment. En conjunt, per lo que he mirat, perquè m'he pogut llegir, expressa molt clarament la necessitat d'un referèndum. El que passa és que des d'Iniciativa tenim moltes pors, per dir, no sé com expressar-lo clarament, o sigui, molta rancança d'aquesta proposta per part del govern de la Generalitat de Catalunya. Ara mateix, ho torno a dir, abans havien aquí tots els treballadors de l'Ajuntament vestits de negre, els de l'ensenyança surten de groc, els treballadors no poden negociar perquè amb els ERE se les han retallat totes les possibilitats de negociació. I això està propiciat per unes polítiques de repressió social ara mateix que es beneficien de la crisi, del que tothom parla, de la falta de mobilització de capitals al país. Això és la situació de la societat. Realment, des d'Iniciativa, segurament estan ja negociant per aprovar aquest referèndum d'acord amb Convergència, però de tota manera el que no està clar és que aquest impàs pugui aportar més poder a un partit que realment, a un govern de la Generalitat que està fent com una pisonadora per tots els estaments socials i la societat que tenien fins ara establerta. Ja ho he dit abans, la independència sí, però jo, a més de la independència, com a Iniciativa volem amb una escola pública, amb una sanitat per tothom, amb uns professors que no les retallin els pressupostos, les hores les amplien, abans parlaven els treballadors de l'Ajuntament que amplien l'horari, els professors també, a més les retallen el suport. Per tant, és prou complicat tot el moment social. Ha sortit una idea, s'ha apuntat més bé un esperit que n'hi havia a la societat catalana, però n'hi ha que fer-ho amb molta cura, amb molt de seny, amb la llei, amb un referèndum i amb el cap fred per poder tirar endavant una societat cap endavant, no establerta a sobre ara mateix d'uns puntals que no estan gaire clars en referent a lo social. Per tant, el vot d'Iniciativa serà d'abstenció.
Bon, Dani.
Sí, nosaltres com a CUP Bueno, de fet, en Gerard i jo aquí l'únic que som portaveus d'una candidatura d'Unitat Popular que s'ha postulat sempre per la independència del socialisme i així ho seguirem fent. Per tant, ens costa molt votar en contra o abstenir-nos davant d'una moció doncs, que intenta o intenta dir que vol defensar doncs, la independència. Nosaltres la votarem a favor, però farem un sí crític. Un sí crític perquè trobem que és una moció molt ambigua, trobem que és una moció que va a concordància amb el discurs que està fent en funcions president de la Generalitat Artur Mas, i el que sí que volem demanar doncs, un parell o tres d'explicacions, una al tema de l'estat propi, bueno, sembla que és el punt tercer que diu un estat propi de la Unió Europea, entenem que seria un tema a parlar, no? Perquè si la situació econòmica a Catalunya és la que és avui en dia, és tant per la dreta espanyolista com per un sistema que es diu capitalisme, que ens està exprimint dia a dia als ciutadans de Catalunya, però no només els de Catalunya, sinó els de la majoria d'aquest món. I sí que ens agradaria doncs, parlar doncs, que aquest sistema capitalisme que ve ara mateix a Europa des d'Alemanya, doncs, potser no seria un bon joc doncs, entrar dintre d'aquesta Unió Europea. Després també volem que ens puntualitzeu el tema d'esdevenir un estat lliure i sobirà, perquè un estat lliure i sobirà pot ser un estat federalista o pot ser un estat confederalista que també serien lliures i sobirans, doncs no sé si aposteu per aquest camí o aposteu per la independència. I ara ja només a moda d'anècdota perquè ja és tard i el títol doncs, que posa ja l'exercici de la dreta a l'autodeterminació, espero que sigui un error i no una declaració d'intencions.
Del dretà, o dreta, dreta. Sempre les lletres no majúscula acostumen a portar raó.
Sóc el primer que m'equivoco moltíssim escrivint. No sé.
Sí, sí. Bé, el grup del PSC, com hem fet en l'anterior moció, el nostre vot serà individual i jo personalment, parlo a títol personal, estic d'acord profundament amb que la gent ha d'opinar, que el poble de Catalunya ha de dir la seva, podem dir referèndum, consulta popular, i que la decisió del poble és sobirana. I això és el que, a menys nivell personal, també em preocupa alguna de les coses que han dit els companys, no? La Catalunya social, la Catalunya de que, com ho diria, a part de l'espoli fiscal i temes que podem compartir en bona part, també les polítiques, però el poble també, el poble sobirà i els governs que tria, i en aquest cas ja tenim el govern que hi ha, però també em preocupen doncs, el reequilibri econòmic que un govern ha de fer, que entenc que actualment doncs, tenim un exemple, no? Els mateixos treballadors de la Generalitat de treure inicialment la paga de juny, que sembla un experiment que després es passa a la resta d'Espanya, o els interins rebaixar el sou al 15%, o el tema de sanitat, o el tema d'educació, etcètera, etcètera. Segur que hi ha raons o hi poden haver explicacions, però ens preocupa això i ens preocupen coses com alguns dels impostos que creiem que, no, les grans fortunes o el tema de l'impost de successions, etcètera, que segur que en una part podrien anar a compensar retallades que s'han produït en sectors, diguem, obrers i en sectors més necessitats. Però ja dic, repeteixo, lo important, almenys per mi, és que el poble ha de parlar, ha d'opinar i el poble ha de prendre la decisió que cregui convenient, no? De tirar endavant per on es cregui. Tenim exemples, el senyor secretari abans ho comentava, d'altres llocs i no sé si recordo el Quebec, em sembla que han fet 3 o 4 referèndums i, bueno, i no passa res, vull dir, l'estat en aquest cas canadenc doncs ja, bueno, no cal dir-ho, una autorització, la gent s'explica lliurement i si no arriba el percentatge corresponent doncs no hi ha autodeterminació i si arribés doncs hi ha una total no? comprensió i es tira endavant, no? Que el poble ha de decidir si és independència, si és estat confederal, federal o autonòmic, en el seu moment es va decidir. Sí que les coses canvien, no? I en pocs anys canvien, però per això hem d'escoltar la gent. Per tant, el nostre grup farà un vot individual.
Sí, Gaspar, per als comentaris i alguna pregunta que s'ha fet, aclarir. Crec que en la intervenció anterior que he fet ho he deixat clar. La nostra és una aposta per la independència. L'estat propi és sinònim d'independència. És una altra manera de dir exactament el mateix i crec que en la moció això queda clar. De fet, la manifestació del 11 de setembre parlava d'un nou estat d'Europa. El tema de la Unió Europea és un matís que és probable que no tothom hi pogués estar d'acord. Bé, el podríem modificar el matís, podria ser dins d'Europa, estat propi dins d'Europa, si us agrada més d'aquesta manera. No hi veig absolutament cap mena de problema. I per tant, la moció la presentem perquè nosaltres, la nostra aposta és per un estat propi, que és equivalent a la independència. I bé, espero que amb aquestes paraules ho hagi deixat clar. Ara segurament ens allargaríem si entrem en el debat de les retallades i el que ha significat. Dos coses solament molt, molt breus i molt curtes. Cal assumir responsabilitats de govern per saber quina és la realitat de les coses i quines decisions s'han de prendre. Si no s'assumeixen responsabilitats de govern, és fàcil des de l'altre costat de la taula dir hauries d'haver fet això, hauries de fet allò, no pugis les tarifes d'això, no facis això altre, però després els números els hem de quadrar. Qui assumeix la responsabilitat del govern? I després, la segona, és qui ha assumit la responsabilitat de govern i ha deixat un deute multiplicat per 10 del que va trobar, que ara significa haver de pagar molts recursos i que minva molts dels recursos, bé, el sentit d'autocrítica jo crec que també l'hauríem de fer. Segur que hi ha coses que no s'estan fent bé, però hem de mirar quines coses es van fer, perquè algunes passen perquè no es va fer bona feina amb anterioritat. Per tant, jo crec que es pot ser crític, però també és bo ser autocrític. Catalunya està en un moment, ho he dit, històric, i és veritat, jo crec que tots ho reconeixem, i insisteixo, a mi m'ha sabut molt greu no poder recolzar que no hi hagi hagut la possibilitat real d'arribar a un acord amb la CUP, amb la moció que heu presentat. Segurament no he fet les coses prou ben fetes quan la vam plantejar i potser quan hem parlat no ho he traslladat adequadament. Potser la manera de presentar la moció no ha estat l'adequada, ho podíem haver fet d'una altra manera. Per tant, ja assumeixo des d'aquest moment l'error que haguem pogut cometre nosaltres. Crec que ara el que toca és lluitar perquè això sigui possible, perquè segurament, almenys nosaltres ho creiem així, això donarà millor qualitat de vida als nostres ciutadans. I els dubtes que tinguis, Carmen, al final és la ciutadania la que vota qui vol que siguin els seus governants. I en això es basa la democràcia. Pot ser imperfecta, però fins ara, fins al moment, és el millor sistema que tenim. I ara està governant un determinat partit perquè el poble l'ha votat. Si no ho fa bé i la gent no ho veu correcte, doncs votarà algú altre. Jo crec que aquesta és la realitat. Fer, és a dir, recolzar en aquests moments el que ha aprovat el Parlament, jo t'insisteixo en que recapacitis sobre el teu posicionament, perquè avui el Parlament i el grup d'iniciativa ha recolzat a fer una consulta ciutadana en la propera legislatura, fer un referèndum sobre la independència. Per tant, jo crec que té sentit que hi donem força a això. L'altre ja vindrà, la ciutadania és prou intel·ligent com per ponderar aquestes coses, no?
Em volia comentar una cosa. Sempre defensaré la democràcia aquí a Catalunya i a Sant Celoni i inclús a les discussions entre amics. El que no estic d'acord és el que dius, o sigui, a veure si t'ho sé explicar perquè de vegades m'entrebanco una mica. Mira, la societat a tot Espanya va votar un govern, la societat catalana va votar un govern, per majoria tots dos, i ara tothom està al carrer demanant de tot. Llavors, la política té aquestes coses. Llavors, sí que és per majoria, però a dos anys la idea és molt diferent de lo que es va prometre, especialment al de Madrid. I ara es planteja un núvol que està aquí davant, que és fantàstic, que és meravellós, però tot el que queda al darrere. Tenim aquesta experiència, la tenim de l'anterior legislatura, o sigui, han guanyat tota Espanya era blava i Catalunya també, quan això no havia passat mai. I ara mateix tothom està al carrer, si no està demanant una escola, està demanant un CAP, si no un hospital sense de goteres. Llavors què està passant? Ens tenim que creure ara tot el que ens diran? Això és el que poso en dubte i suposo que tothom té la capacitat de dubtar, d'opinar i tornar a opinar amb aquest referèndum. El fet també és que una moció, jo ja sé que les coses van ràpides aquí a l'Ajuntament, però és que te les entreguen abans d'entrar i llavors potser jo des del nostre grup tindrà una mica de visió de lo que es disposava era lo que haguéssim demanat.
Demanar disculpes perquè te l'he enviat i per temes d'informàtica i de versions doncs no ha estat possible que la poguessis almenys amb unes hores d'antelació i quan m'ho has comunicat jo en aquell moment no he tingut la possibilitat de solventar-t'ho i per tant amb això tens raó i per tant el que faig és demanar-te disculpes.
Sí, bé, només un incís i passem a votar, si us sembla. Com que s'ha comentat el tema de l'autocrítica dels governs, jo crec que tots els que governem en un moment o altre haurien de ser autocrítics, el govern anterior de la Generalitat, l'actual també. Hem de tenir en compte que l'endeutament del govern central i de l'autonòmic ha augmentat aquests anys de canvi de govern també, i que Sant Celoni jo crec que els últims anys de l'anterior govern, doncs déu-n'hi-do les coses que es van aconseguir, coses que eren necessàries i que segurament això vol voler dir endeutament perquè hi havia menys ingressos. Recordem només l'escola de la Tordera, l'escola de la Vall-llòria contractada, l'escola Bressol, l'entrada de Sant Celoni, coses que eren reiteratives i demandes i que es van fer i segurament això produeix un endeutament perquè a més endeutament i menys ingressos, no? Això crec que l'autocrítica de tota manera hi ha de ser. Els grups nosaltres com que votem a nivell individual, jo crec que passaríem a la votació, que el senyor secretari anés dient el nom i passaríem a votar
amb l'esmena quan diu per esdevenir un estat propi de la Unió Europea o bé dins d'Europa.
Sí, nosaltres acceptem dins d'Europa.
Dins d'Europa, d'acord. Molt bé, doncs Convergència vota en bloc.
Sí, doncs. Sí, nosaltres votem que sí.
Doncs llavors el grup del PSC, Jaume Tardí,
a favor.
Isabel Coll,
a favor.
Josep Manel Bueno,
a favor.
Júlia de l'Encarnación,
a favor.
Magalí Miracle,
a favor.
Jordi Arenas,
a favor.
Joan Castanyo,
a favor.
Una abstenció.
El carnet d'abstenció i el sí crític.
El sí crític,
a favor. Per tant, quedaria aprovada aquesta moció per 16 vots a favor i una abstenció. Com que s'ha dit que no hi ha cap més moció, passaríem al control de l'equip del govern municipal. El punt número 11 és informació de les resolucions dictades per l'alcaldia i pel regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de juliol i agost del 2012, que estan a la vostra... Se sent? El punt 11, com deia, informació de les resolucions dictades per l'alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana durant els mesos de juliol i agost d'aquest any. Estan a la disposició de tots els grups aquestes resolucions, com sempre. Endavant, és informació. El punt número 12, pregues i preguntes.
Jo, si em permets, Joan, tinc una pregunta.
Sí.
De veïns del carrer Sant Francesc. Ara tornem a la quotidianitat de Sant Celoni. Em demanen que quins períodes de neteja, quan passen la màquina d'escombraries, quan passen les... perquè no veuen a ningú. Que si us plau ens poden donar els horaris que tenen i quan passen de la calle Res Sant Francesc.
Sí, se't passarà la freqüència d'aquest carrer.
Gràcies.
Tenim tres preguntetes ràpides. Una, ens ha arribat certa informació no formal sobre el Soler de Vilardell, notícies negatives, no sé com està el tema, si podeu explicar. Després també, sí, ho dic tot de cop, així ja, sí? Després, un altre dels punts amb els quals doncs, vam donar suport als pressupostos era una condició de redactar un informe pel porta per porta a la recollida de residus. Vau comentar que el mes de setembre, octubre el tindríeu, a veure com està l'informe. Tanmateix, a preguntar per l'informe de l'escola música, per la seva gestió directa, també a veure com està tot el tema. I després, no sé si en Joan Castany o qui hagi delegat la tasca, com van les reunions a l'Assemblea de Municipis per la Independència?
De l'AMI.
De l'AMI, sí.
Comencem, Júlia, Soler de Vilardell.
Sí, el dia 17 de setembre jo vaig trucar a Serveis Territorials de Maresme per parlar amb l'Eva Maresme, que en aquest cas sembla que és la subdirectora del servei, per demanar com estava el tema del Soler de Vilardell. La veritat és que la conversa no va anar bé, així com en la reunió que vam fer amb el departament en el mes de maig se'ns va assegurar que la construcció de l'escola començaria aquest any 2012 i que no havíem de patir. En aquesta conversa telefònica ens van dir que no hi havia diners, que per tant que diguéssim als pares que aquest any no es construiria l'escola, perquè jo li vaig manifestar el neguit i el nerviosisme dels pares completament justificable, però ja insistia en que no hi havia diners i que no hi havia diners, i literalment em va dir que si no hi havia diners per pagar el sou dels funcionaris de la Generalitat, que com volien els pares que es fes una escola nova, que havien de ser comprensius els pares. Jo els vaig dir que els pares portaven ja 6 anys sent comprensius. Llavors aquest matí jo he tingut una reunió amb la direcció de l'escola i el que hem acordat, jo li he proposat a la direcció de l'escola i ells ho traslladarien a l'AMPA i als pares, és demanar una reunió conjunta al departament entre Ajuntament, direcció d'escola i AMPA. O sigui que aquesta vegada a les reunions, fins ara havíem anat sempre com només representants dels ajuntaments, i ara seria una reunió ja conjunta amb AMPA, direcció d'escola i Ajuntament. Estem pendents de que la direcció ho parli amb l'AMPA i si ens diuen que sí, es redactaria una carta i es demanaria aquesta reunió.
Treballeu en un pla B en el cas de que no s'arribi a construir mai?
Evidentment s'ha de tenir un pla B, però
no el podeu dir.
Bueno, a veure, la responsabilitat és de la Generalitat, eh?
Sí, però com
o sigui, nosaltres no abandonarem els pares. Evidentment, nosaltres no abandonarem els pares. Això ha de quedar clar.
Estem estudiant diferents alternatives.
I es poden dir?
Per què? Perquè la Generalitat digui que no cal fer l'escola?
És que és un problema. El que hem d'insistir és que l'escola és totalment
exacte
necessària.
Doncs a micro tancat ho podreu dir, doncs. Entenc. No ho entenc.
Sí. No, estem estudiant diferents possibilitats.
Sí, l'Ajuntament no està, de braços creuats.
Per al COP, no per suplir...
En cap moment he dit que l'Ajuntament estigui de braços plegats, eh?
No,
només
no.
Estic preguntant.
Sí, no, en tot el dret només faltaria. Quan tinguem alguna cosa més madura, no? Allò de dir, bueno, la possibilitat, però clar, com deia abans, la construcció d'escoles és necessària i en aquest cas el Soler de Vilardell, no? Després de les gestions que es van fer, del terreny que en el seu moment es va posar, no? Que ja s'hi va pensar que hi havia un terreny, que n'hi havien dos, diguem, no? Però advocar pel tema de 3-16 vam estar d'acord tots els grups d'un terreny determinat i que després van fer les gestions per, no? Que faltaven administratives. Doncs aquest terreny més s'ha portat al llum, hi ha tots els serveis ja en allà instal·lat. Ara acabarem el tema de les pistes i tal, del tema clavegram, però allò està, el terreny aquell està a punt, no? No hi ha cap excusa, no? D'estudis de rendibilitat, etc, que es van anar fent aquests darrers temps, i hem d'insistir, escola nova, escola necessària. L'altre sempre seria tapar forats d'un tema temporal, d'un any, de 2 anys, de 3 anys.
No, jo vull insistir perquè, clar, està recollit en el pressupost de la Generalitat del 2012, o sigui, en l'anexa d'inversions, que si vols us passaré la pàgina, hi ha una partida que posa 500.000 euros pel Soler de Vilardell. És que nosaltres hem d'insistir en que això es compleixi, que és que està recollit en el pressupost de la Generalitat.
No, ho entenc, però també heu d'entendre el nostre neguit, no? Perquè bueno, és un tema que vam treballar, com heu dit, tots els grups de, els grups municipals, sobretot amb el tema de la ubicació, i no ens agradaria doncs, quedar despenjat de tot el que es vagi treballant.
Jo crec que tots els grups segurament podem fer alguna cosa, no? De fer alguna gestió, d'insistir, no? Que es desencalli aquest tema, perquè només és un tema important, no? Però econòmic, de dir, tira endavant, que hi ha una partida aquest any, quan es convença una obra d'aquestes, no, ja té continuïtat després del pressupost del 2013, estaria clar, hi hagi el govern que hi hagi, però és una necessitat imperiosa. Hi havia el tema d'escola de música?
I en el tema d'escola de música, Ramon, els informes com els tenim?
Pensa.
Bueno, s'estan redactant.
Aproximadament?
Octubre, novembre?
Sí.
S'ha fet l'encàrrec, no? Que per, a nivell tècnic...
Sí, no sé, és difícil, però un mes, per exemple.
Finals de... No? La intenció seria tenir-ho a finals d'octubre.
En relació a aquest tema, era fer una pregunta... els informes es fan des del propi personal de la casa o s'està utilitzant algun des de la pròpia casa? Entenc que des de secretaria.
Tal com vam quedar, es va comentar a setembre, no, octubre, recordem, era l'estudi dels diferents models, no, de recollida d'escombraries i de i del tema de selectiva. S'han fet alguna, algun treball a nivell de carrer i faltava, per part dels tècnics que ho estan fent, no? L'estudi de la zona més centre, que es pensava fer, no? Ara aquests propers dies, tornar a desplaçar-se a Sant Soni, fer l'estudi aquí i ja, no? Començar a fer els números per tal de tenir-ho dintre del mes d'octubre. La idea va per aquí. Sí, el de l'AMI.
Que ens hagi arribat l'única i última reunió que va haver-hi va ser el 7 de juliol. De moment encara no ens han convocat.
A Girona, que va assistir Girona, el regidor, sí. Jordi Arenas.
Sí, em sembla que l'últim ple ho vam comentar.
Digues, digues.
Només una última pregunta. Era també si, bueno, ja vam votar el pressupost, sobretot la part de despeses, la part d'inversions vam quedar que la recolliríem més tard, si teniu algun calendari i si teniu previst convidar-nos a la resta de grups.
Sí, sí, no, el tema inversions que intentaríem, no, bueno, consensuar, que és el que vam quedar, per part de les àrees s'està fent una revisió de les que es van plantejar en el seu moment, perquè n'hi ha que ja salten per, no, temes operatius, pressupostaris, etc. I la intenció és abans de començament de finals d'octubre, primers de novembre, poder fer una sentada i parlar de les inversions necessàries, perquè serien les que es portarien en el ple de novembre com a modificació de crèdit. La intenció va per aquí, perquè hi ha inversions que realment serà necessària començar aquest any, ja, per ser possible. Sí, Isabel?
En l'últim ple, la Carmen va preguntar a veure si teníem dades ja dels resultats de l'estalvi energètic i ja, molt breument, tenim les dades del primer semestre que en comparació amb el 2011, en quant a consum, hem estalviat un 26,2%, és a dir, en quilowatts. Això representa 51,5 tones de CO2 menys emeses a l'atmosfera. I en quant a cost, hem disminuït un 16,5%. De moment són les dades que tenim. Això amb enllumenat públic. Ara estem treballant amb el tema d'equipaments. No tenim gairebé dades. S'han començat a redactar protocols del CEIP del Pallarola, de la biblioteca, el camp de futbol, s'han implantat els del CEIP Pallarola i la biblioteca i només tenim dades de la biblioteca, que sí, el mes de maig i juny, en comparació al mes de maig i juny del 2011, hem disminuït un 33%, que és en cost no, en consum, però en cost un 27,6%, que és moltíssim. Bueno, s'està treballant amb els equipaments. De fet, sense haver implantat res en concret amb cap equipament, només amb les instruccions que es va donar als treballadors, als tècnics, bueno, sensibilitzant els treballadors, s'ha reduït ja en els primers 6 mesos un 10% de tots els equipaments en general, un 10%, sense aplicar res.
És un tema de bones pràctiques i que hem de tenir en compte, com deia la regidora, que això és en els 6 primers mesos i a la majoria d'equipaments això s'ha començat a fer març-abril. Algun encara aquests últims dies es feien les bones pràctiques, no es va començar al gener, sinó que l'estalvi és molt... és important, i el que es comença a fer a partir de la setmana que ve és reunir amb les entitats usuàries d'aquests equipaments per tal de, en aquest cas ja seria, com ho diria, modelar l'enllumenat, no? Que es produeix a lo millor amb assajos, amb entrenaments, etc. Doncs mirar d'estalviar per aquest costat també. Ja es comença la setmana que ve amb entitats esportives una reunió per pavellons, camp de futbol, etc. No només les bones pràctiques que ja s'han començat, no? Que s'han anat aplicant, sinó un tema d'estalvi directe. Això fa possible aquests diners destinar-los a, no? Obra, a temes socials, no? A temes perentoris i urgents que s'estan disparant.
Gràcies per la informació. De tota manera, només la manera de saber quan gastes i quan estalvies és medint. Llavors, haurà que posar medint, fent auditories i medint. I posar comptadors, i llavors suposo que serà la pràctica. Encara que sembli que és una inversió, de vegades aquesta inversió et permet veure on estàs gastant. Llavors potser ara el que són els manteniments n'hi haurà uns altres conceptes de com fer-ho, no? Que buscar els rendiments de les instal·lacions. Si només amb les bones pràctiques s'ha reduït aquest percentatge, imagina't si realment se fica mà. Tenim debilitats de rics a tota Europa.
Bueno, a tota Europa no, jo diria que al sud d'Europa normalment no? Hi havia més enllumenat que no països del nord i països més rics, eh? Això no? Com voltes ho veus, no? De fet, hi ha, no? Comptadors n'hi ha no? A tot arreu, i això es compara comptador a comptador, la manera de, no? Fins i tot canviar el contracte, etc.
Però tens, un moment, tens el 28% de rendiment de l'aigua que no saps. Ara és un altre concepte. Estàs dient que tens comptadors a tot arreu.
Sí.
No tens a tot arreu.
Pràcticament a tot arreu. Comptadors de llum.
De llum. I llavors no tens encara lo de les instal·lacions.
La comparació. No, però els equipaments, el que hem volgut dir és, amb bones pràctiques s'ha estalviat el 10%. Vull dir, aquest 10% ve donat pels comptadors del el consum del primer de l'any passat amb aquest any, clar, si no compararia, no podíem comparar-ho. Hi ha els comptadors, consum. Altra cosa és que a part de les bones pràctiques, ja fa anys que es van fent actuacions amb diferents equipaments, auditories amb diferents equipaments, l'AEMES amb alguns ajuntaments, amb alguns equipaments, vull dir que no és una cosa que partim de zero. I el que es fa és aplicar doncs canvis de materials per consumir menys, no? I en aquest cas, bueno, a la sala de sessions abans de final d'any es canviarà també l'enllumenat, per exemple, perquè és un exemple, no, de gran consumidor, i s'està fent en altres llocs, i s'ha de veure fins a quin punt pots, no? Tens disponibilitat per fer inversió, per fer-ne molta o per fer-ne una mica menys i anar-ho fent gradualment. I això estan a la intenció de canviar fluorescents, i ara hi ha equips que consumeixen molt menys.
Això em referia.
Sí.
I el que són les tuberies i les pèrdues de calor, tot això, és lo que, si no humedeixes no saps per on se'n va.
Sí, no estem totalment d'acord. Buscar calderes, no? Calderes amb més rendiment, etc. Estem fent estudis de canvi de calderes amb alguna escola que gasta molt, en el sentit, perquè és una escola gran, no? I amb una construcció antiga, però temes de biomassa, no? S'estan fent estudis varis. Bé, si no hi ha cap pregunta i prec més... No, però no, el govern no pot fer prec. No, però pots dir alguna cosa si és als altres grups.
Semiprec. És
un semiprec a nivell particular de la Isabel Coll i meu, i era per un període de reflexió a veure si podien canviar l'hora del ple. O sigui, trobem que fer el ple a les 9 de la nit potser també animaríem a més gent, a més ciutadans, si féssim un horari més racional. És un ple particular, eh? Comença una mica abans.
Ens ho fan a tothom, eh? Vull dir...
També ho faig a l'alcalde el primer.
Val. S'estudiarà. Bona nit, eh? Bona nit.